Notícies en xarxa.
Els continguts més originals i variats. L'entreteniment més ampli. Les propostes més lliures i democràtiques, totes, sonen a la teva emissora local. Ràdio Arenys ofereix diàriament una varietat de programes d'entreteniment d'alt nivell que parlen del que t'agrada i en el teu idioma. Més varietat i més proximitat. Connecta amb Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en entreteniment.
Bon dia a tots i benvinguts. Com estem? Són les 10 i 3 minuts del matí. Arrenquem, estarem fins a les 12 en punt del matí amb tots vosaltres, explicant-vos l'actualitat amb clau aranyenca, com ens agrada fer, i donant un cop d'ull al que passa pel món, que ens deixa algunes notícies. Ara la comentarem, o no. En tot cas, a mi m'ha sorprès molt i m'ha generat un cert neguit. És una notícia d'ahir, Passa que ahir l'actualitat ens va passar per sobre, però em va frapar. És un titular de La Vanguardia que diu que Corea, anem molt lluny, diu, però Corea, el país que dona més infants en adopció, ha reconegut que molts d'aquests infants que van donar en adopció van ser robats. No n'hi ha cap infant, en principi, al nostre país, en principi, perquè bàsicament són parelles dels Estats Units, Austràlia, Noruega i Dinamarca, per tant, països nòrdics i Estats Units, però em vaig posar en el lloc d'aquests pares que han adoptat un nen coreà i que ara saben o tenen la sospita o poden pensar que va ser un nen robat, el problema ètic que això els hi pot generar. Al final, és teu, però no ha arribat... és a dir, no, l'adopció no ha estat neta, no ha estat una adopció rigorosa, perquè, de fet, ha estat una adopció producte d'un robatori. El neguit ètic que això pot generar. I em va frapar. Em vaig preguntar què faríem, no? Què faríeu? Suposo... I, mira, preguntem, què faríeu en aquest cas? Quina decisió es pren i què es pot fer? No ho sé, si algú vol dir-hi la seva, 93 7 95 71 12, o si algú té experiència o en sap la resposta, que ens ajudi, que ens il·lumini, perquè realment no sé què s'ha de fer en aquest cas, o no sé què es pot fer en aquest cas, vull dir, no ho sé. Aquest matí hem sabut que el nostre amic Antonio Carmona ha estat destituït com a responsable de Renfe Catalunya. Antonio Carmona, que havia estat el cap de comunicació, de fet, sembla que tornarà a ser el cap de comunicació de Renfe, és la persona a qui trucàvem els periodistes fa més de 20 anys, ja fa més de 20 anys, perquè ens digués si hi havia hagut incidències a les línies de tren. És la persona que s'encarregava d'atendre els mitjans i que segurament, si aneu a buscar gravacions de fa molts anys, era quan es connectava, sortia ell dient doncs ara mateix no hi ha incidències, o si hi ha incidències, o s'ha produït un... tal. Una persona bastant hàbil a l'hora de maquillar les problemes que tenia la xarxa. Probablement per això va acabar sent màxim responsable de Renfe Catalunya. Han decidit tallar-li el cap, bàsicament per una qüestió... diuen que per els problemes que hi ha hagut aquestes darreres setmanes a Renfe, com si fossin culpa d'ell. O com si el fet de destituir-lo arreglessin els problemes que hi ha hagut aquests darrers dies, aquestes darreres setmanes. Com ahir es va demostrar al Parlament de Catalunya i com ahir es van explicar els grups polítics, de molts colors, el problema de Rodalies no és tenir el senyor Carmona o la senyora Sala o el senyor Gutiérrez. No, el problema no és aquest. El problema és que la xarxa està com està i el manteniment és el que és. Al marge de tenir uns treballadors que boicotegen l'empresa per la qual treballen i que els paga cada vegada que poden i una mica més, doncs a sobre hi ha unes infraestructures que estan molt deficitàries. I afegeixo aquí un altre greuge que sovint sentim els usuaris quan agafem el tren, i és la sensació de desempara. No només desempara per informació, sinó desempara per seguretat. Quan entres en un tren, els trens, i des que és gratuït més, s'han convertit en un lloc on habitualment moltes persones o algunes persones que practiquen la indigència es mouen amb un llevall del territori, com que és gratuït, que no ho és, perquè haurien de treure una targeta de 10 euros, però tampoc ningú vigila que aquesta targeta es faci servir fora de Plaça Catalunya. Aquí ara ens tenim una porta oberta permanentment perquè la gent entri i surti del tren indistintament, i per tant, diguéssim que el control que hi ha és zero per a zero. Excepte, repeteixo, Plaça Catalunya, i l'altre dia vaig veure que a Clot Aragó també, que hi ha uns senyors al costat de les portes mirant que més o menys tothom passi la targeta per sortir i no salti o no s'enganxi el que porta al davant per mirar de creuar sense pagar. Però dintre del que són els combois, dintre del que són els trens, la sensació de desempara és total. I, repeteixo, hi ha una certa mobilitat de persones que malauradament es troben en el sector de la indigència, en el món de la indigència o en situació d'indigència, que moltes vegades utilitzen el tren. Això vol dir que les persones que estan fent indigència són persones perilloses? En cap cas. En cap cas. Però sí que, com amb tots els col·lectius, a les persones, dins del col·lectiu de persones que practiquen la indigència, com que és una vivència molt dura, pot generar, i de fet està explicat que genera desequilibris, i un d'aquests desequilibris són desequilibris mentals, i moltes vegades són persones que perden una certa orientació del que és la realitat. En aquest context, hi ha vegades que hi ha gent que, com tothom, s'asseu, viatja i ja està, i hi ha gent que decideix organitzar-la. L'altre dia, per exemple, sense anar més lluny, ens explicaven l'anècdota d'una persona que probablement, malauradament, vivia en situació d'indigència, que es dedicava a passejar pel vagó renegant en veu alta amb una forquilla a la mà pel mig de la gent. Metàl·lica, no una forquilla de plàstic, no, una forquilla metàl·lica amb un llavall per tot el vagó. Va haver alguns usuaris que van decidir trucar al 112 i posar en coneixement de bé el perill que una persona que pel que sembla no tenia el seu estat psíquic en massa ben centrat, doncs estigués caminant amunt i avall amb una forquilla, el risc que això podia comportar. Molt bé, doncs sembla que aquesta persona va pujar abans d'arribar a Mataró. La trucada es va produir quan vam arribar a Mataró, o quan van arribar a Mataró. Aquesta persona va baixar del tren al Masnou, i els agents de seguretat van aparèixer a Sant Adrià. És a dir, no només és un problema, i evidentment no hi era, van parar el tren, van fer el numeret, on estàvem? No és un problema només d'horaris, que també. És un problema que quan tens a sobre aquest del tren, a sobre tens una sensació de desempara absoluta. Si et passa alguna cosa, tens un tren, et passa alguna cosa amb una andana, o et passa alguna cosa en determinats llocs, en moltes hores no hi ha ningú. No hi ha ningú, fora dels viatgers. I aquí hi ha allò que algú em recordava de la responsabilitat diluïda, que és que quanta més gent som, més gent no fa res. No és allò de si hi ha tants, doncs jo faré algú altre, no? I al final, pel algú altre, s'acaba no actuant. Doncs aquesta realitat també passa. Ho dic perquè, més enllà de la puntualitat, també és un valor que s'ha de tenir present, i que els ciutadans també exigim. Exigim, quan sortim per la Riera un dissabte a la nit i tenim una baralla davant d'un cert local a la part baixa, exigim que hi hagi policia i que hi hagi Mossos d'Esquadra, i quan viatgem i paguem un bitllet, o encara que no el paguem, tenim un compromís, no?, en forma de bitllet, ni que sigui gratuït, exigim que en aquell entorn també sigui un entorn segur. I si aquesta seguretat passa per seguretat privada, doncs que sigui privada. Però hi ha d'haver una certa seguretat. Vull dir que posats a fer llista de coses que han de millorar, ja no només les vies, ja no només els trens, ja no només l'atenció dels treballadors, sinó també la seguretat dels usuaris. Arrenquem. Benvinguts.
La ràdio. Amb Josep Maria Cano.
Vinga, doncs avui què farem? Doncs bé, d'aquí una estona parlarem d'una activitat musical que es farà a l'Ateneu Aranyenc avui mateix. Abans haurem parlat de cinema, després parlarem d'activitats que organitza la biblioteca i hi ha una que volem recomanar-vos fortament, que és el laboratori de lectura, que parlen dels naturalistes. Són activitats per nanos entre 6 i 8 anys, entre 6 i 8 anys que poden anar amb les famílies, una activitat jo penso que molt xula, i evidentment parlarem de Fèlix Cucurull i acabarem fent una mirada al món de la televisió que ens porta a perles aquesta setmana. Hi ha un parell de perles que jo crec que no us podeu deixar perdre de tot el que tindrem l'oportunitat de veure o hem vist aquests darrers dies per televisió. Tot això amb les línies obertes al 93 795 79 12, 93 795 79 12, i amb la voluntat d'estar amb vosaltres i acompanyar-vos. I amb una novetat avui, poca broma, una novetat. Més enllà del canvi d'hora que hi haurà demà, atenció, demà dormirem una hora menys, Bueno, demà, la nit de demà, diumenge, és a dir, demà dissabte, si esperes que estava la Marina aquí ja ràpidament mirant el calendari, sí. Bueno, la nit de demà, diumenge, dormirem una hora menys. Quan siguin les dues, haurem de passar a les tres. No cal que ho feu. Els mòbils i els rellotges intel·ligents i tal, tot això ho fan automàticament. I els que encara anem amb rellotge de corda, doncs diumenge tranquil·lament ja el posarem a to. Però això farà que es faci de nit més tard, cosa que la gent que... Bueno, els metges i tal diuen que és tan dolent, però que a alguns ens agrada tant, i que quan ens llevem al matí sigui una mica més fosc. Això també ho hem de tenir present. I arribarà, sembla, sense pluges. Notícia. Arribarà sempre, sembla, sense pluges. Ens ho explica en Quim Serra, vinga.
Hola, molt bon dia. Estem ja a les acaballes d'un mes de març caracteritzat per les precipitacions abundants que hem anat tenint, tot i que l'acabarem amb un temps ben estable i amb unes temperatures, podríem dir que càlides al centre del dia, dintre de la normalitat ja durant el que seria la primavera. D'entrada s'espera que avui encara quedin restes d'inestabilitat, encara es pot escapar alguna gota. Per cert que aquesta passada nit ha tornat a ploure en alguns punts del Maresme, al voltant d'un litre per metre quadrat, poca cosa, a la zona del centre i del sud de la comarca, i a la tarda s'escapava alguna goteta cap a l'extrem nord. Per tant, doncs aquestes restes d'inestabilitat que avui, com dèiem, a partir del migdia faran créixer nuvolades cap al prelitoral i no es descarta. De fet, creiem que tindrem xàfecs a la serralada litoral, a la zona central, entre el Montnegre i el Corredor aproximadament, i posteriorment es desplaçant cap a la costa podem deixar també alguna gotellada al que seria la zona més propera al centre de la costa maresmenca. Pel que fa als vents, en general fluixos, avui, situació marítima tranquil·la, amb marejol, i les temperatures que aquesta passanit han baixat justament a l'interior de la comarca, la serralada litoral, mentre que la resta s'han mantingut idèntiques a les d'ahir. Les màximes faran més o menys el mateix, s'han de mantenir sense grans canvis, per tant, amb un ambient agradable al migdia. Pel que fa a demà, demà tindrem un canvi de situació, hi haurà vent molt fort als dos extrems de Catalunya, tramuntana intensa cap a l'àrea de la Costa Brava, mestral també fort a les comarques de Tarragona, sud de Barcelona, i aquí sembla que demà al matí també arribaran algunes ventades del nord-oest al centre i sud de la comarca. En canvi, cap al nord el vent serà més fluix, però en aquestes zones de la meitat sud del Maresme podríem arribar als 60 km per hora de ràfaga. Per tant, no és una situació d'alerta pel que fa vent, però sí que es notarà força aquest vent demà al matí. A la tarda, a partir del migdia ja, i durant la tarda, rebufarà la tramuntana en forma de vent més de llevant, més humit, aquí a la costa central, i per tant això farà que doncs, els vents siguin més fluixos, que les temperatures baixin una miqueta a la tarda i que es puguin formar alguns núvols entre el migdia i les primeres hores de la tarda, que no descartem puguin deixar alguna gotellada puntual cap al Maresme Nord, però tot plegat ben poca cosa. Núvols de la tarda, per tant, que en general seran poc importants i que donaran pas ja un diumenge, temps estable, completament assolellat durant tot el dia, vents febles que giraran cap al component sud-oest i una mar de fons molt marcada a conseqüència de la tramuntana que haurà bufat dissabte i que continuarà bufant diumenge a la zona de la Costa Brava. Les temperatures diumenge pugen al centre del dia i de cara a dilluns acomiadarem aquest mes de març també amb un temps completament assolellat, amb un dia radiant i amb unes temperatures que podran fins i tot superar els 20 graus pel que fa a les màximes aquí a la comarca.
L'actualitat a la ràdio.
Vinga, va, anem a fer... Ui, que malament. Tornem a començar. Anem a fer un cop d'ull als serveis informatius. Abans he parlat que la Marina deia... No, la Marina Cabrera, que està als controls tècnics, i és qui fa que això soni el millor possible. Bueno, qui fa que soni bé, i després jo vaig i ho esguerro, que sé, Gemma Roig, bon dia.
Molt bon dia, Josep Maria.
Doncs ja ho tenim, això. Cop de setmana, eh?
Sí.
De setmana. I de solet, de solet.
Sí, després de molts dies rúfols.
Sí, sí.
Ha arribat a... Home, avui ja sembla que començarem el dia amb més il·lusió que la resta de la setmana, que hem tingut. Arriba el cap de setmana, arriba el sol...
Home, és que ni que sigui estirar-te...
Gaudir de la natura, la platja, els vermuts...
Unes patates... Res, com deia l'altre dia, un vermut de pobres, patates fregides i olives, que a mi em serveix, o sigui, ja és el millor que hi ha.
El meu, Josep Maria.
Exacte, el nostre. No, però vaig estar en un lloc... Va, un vermut de pobres, va, patates i olives, vaig pensar, home, a veure...
Doncs, Josep Maria, tot i que ja no serà de dia, hem de dir-te que avui, qui vulgui, sí, també pot gaudir de les tapes al mercat,
sí,
que hi ha una nova jornada. Hi haurà una vintena de paradistes que s'han sumat a aquesta proposta gastronòmica en què s'oferiran tapes i altres productes a preus força assequibles. Les cites a partir de les 8 del vespre, des de la Regidoria de Promoció Econòmica, destacant aquesta activitat, que és una cita esperada tant pels paradistes i els restauradors que hi participen, perquè els hi funciona, doncs, i sobretot per la gent, doncs, que sempre hi ha moltíssima públic que s'hi aprova, moltíssim públic que s'hi apropa. Per tant, una bona oportunitat avui a partir de les 8 i fins a mitjanit.
Farem una cosa, jo aniré a les tapes al mercat, com que sempre costa molt trobar espai, perquè hi ha tanta gent que hi sempre està... Agafaré la meva tapa, la guardarem en un d'aquells armariets refrigerats i jo recuperaré dilluns, saps?
Que bé.
Allà el d'allò. Bueno, i si no, podem menjar bunyols, també, que avui també hi ha el concurs
sí,
de bunyols de
sí,
la gent gran.
Precisament aquesta tarda, a partir de les 5 a la sala 1 d'octubre, de fet, deixa'm dir-te d'aquest concurs de bunyols organitzat per la gent gran, que hi ha 9 persones inscrites que participen en el concurs i més de 130 persones que aniran al berenar. Entenc que degustaran alguns d'aquests bunyols i altres productes típics, doncs, que hi pugui haver, en aquest cas, bunyols de vent, de l'Empordà, de tot. No?
A veure, si algú que faci els bunyols està escoltant, que ens truqui, 93 7 95 79 12. Si alguna persona que participa a la bunyolada, no dels que van a menjar, aquest ja, que potser jo, no té mèrit. El que té mèrit és qui els fa. 93 7 95 79 12, que ens truqui. Aviam, que ens expliqui quins bunyols. Jo foto cada bunyol, cada matí en faig un aquí, de bunyol. Bunyol de programa que no hi ha. Però bé, en tot cas, escolta, ho fem amb bona voluntat.
Doncs, en tot cas, propostes gastronòmiques per avui, la bunyolada a partir de les 5 de la tarda, aquí al Calissai, per tant... Crec que pel concurs s'havien d'inscriure també sí, pel berenar, Ara que ens escolten, que no hi vagi tothom, no. Que a veure si es quedaran sense bunyols avui.
No fotem, A veure, els bunyols que em facin... Bueno, si n'hi ha 9 que em fan i 130 que em mengen, o en fan molts o no hi haurà bunyols per tot.
Deixa'm dir-te que segurament els hi donaran algun altre dolços.
Bueno, espera, un moment. Vale. No, és que estem aquí recuperant la informació. No, és que com que comunicació estan així com de
Estem molt ben comunicats.
Estem recuperant-la. Bé, a veure, recordeu, a les 5 de la tarda, no? Això es fa a partir de les 5, sí. Aquí amb una ballaruca, escolta'm, tot una... Sí,
una bona oportunitat, a veure si ens hi apropem, Josep Maria.
Home,
encara que sigui... No ens hem inscrit, però potser ens donen algun bunyol.
Vinga, va, ni que sigui dels que sobren,
sí,
del final.
Doncs seguim amb més qüestions, més actes, perquè aquest cap de setmana deixem d'estar-te en teatre, que posa punt final el concurs de teatre amateur Premi Viladarenys. Serà amb l'obra El Tartuf, de Molière, i el grup 4x4 de Granollers, que de fet és una de les companyies habituals en aquest certamen, que n'hem parlat en moltes ocasions, perquè hem participat diversos anys aquí. Aquí en el concurs. De fet, el grup celebra 40 anys de trajectòria teatral ininterrompuda.
Déu-n'hi-do.
I ho fan estrenar aquest muntatge sobre un dels clàssics de la literatura, amb una traducció, volia dir-te, que és feta pel poeta Joan Oliver, més conegut com a Pere IV.
Molt bé, doncs El Tartuf de Molière, un clàssic per posar punt i final al concurs de teatre a Viladarenys, i segurament l'haureu vist moltes vegades, aquells que sou més avesats, i fins i tot alguns l'haureu representat, era la típica obra de teatre que es feia al teatre del col·le, l'havíem fet, i tinc amics que també l'havien fet, vull dir, és tot un clàssic. Vull dir que, bé, una revisió que posa punt i final a un concurs que ha estat exitós, que ha servit per veure molt bones obres.
Sí, en tot cas, dilluns en farem un balanç, intentarem parlar amb els seus responsables, doncs, que ens expliquin com han anat les diverses obres. Recordem que una d'elles, sí, per qüestions doncs, alienes al certamen, va haver d'ajornar-se, que es farà al juny, però bé, coneixerem a veure com ha anat i a veure si ens avancen ja la data del lliurament de premis, que serà també en les pròximes setmanes. Recordar que la cita és el diumenge a les 6 de la tarda, per qui s'hi vulgui apropar.
Més coses, Gemma, vinga.
Sí, parlarem amb clau comarcal perquè hem conegut aquestes darreres hores a través de diversos mitjans de comunicació que l'empresa Film Commission, que s'encarregava de la gestió dels rodatges a la comarca del Maresme, deixarà de prestar el servei de localitzacions amb el Consorci de Promoció Turística. Sí que és cert que el Consorci segueix licitant aquest servei per la comarca, però redueix la meitat el pressupost, i això fa, doncs, que l'empresa Film Commission, que és qui s'encarregava de tots els rodatges, localitzacions que es fan a la comarca, doncs no pugui assumir aquesta reducció i ha decidit no presentar-se a aquesta nova licitació. Per tant, posaran punt final a la seva tasca duta els darrers anys, que de fet n'hem parlat moltíssimes vegades aquí a la ràdio, de l'aposta que ha fet el Maresme pel turisme de cinema, de les localitzacions que hi han hagut. Aquí a Arenys de Mar, per exemple, n'hem tingut moltes sèries televisives, diversos espais han destacat sobretot el port, el cementiri de Cinera, com a espais emblemàtics, també en cases particulars. En tot cas, en parlarem a l'informatiu per conèixer una mica què s'ha fet, fer un balanç de totes les projeccions que han fet, perquè a la comarca des del 2018 ha incrementat un 600% les localitzacions. De fet, en parlàvem fa poques setmanes amb ells mateixos, que tenien en aquest cas projeccions internacionals. Vèiem, per exemple, gravacions de pel·lícules nord-americanes, per exemple, a la platja de entre Calella i Sant Pol. Per tant, doncs, una bona feina que faran, en parlarem avui.
Doncs bona feina. Mira, va començar amb La Riera, te'n recordes? La Riera, aquella sèrie que es gravava...
Que es gravava a Sant Pol.
A Sant Pol, i aquí al Port d'Arenys, a Mar, també. I a Argentona, tenien diferents localitzacions. I, bueno, fins i tot, mira, la Rosa Peral, tu, han tingut aquí la sèrie de Netflix, que és el Portillol, la imatge del restaurant...
Sí, la imatge de quan feien aquesta sèrie, doncs, tan...
Que hi ha foto i tal, on treu la llengua i tal.
Sí, la foto aquesta, podríem dir... Típica, es veien els dos protagonistes de la sèrie, que en aquest cas...
Sí, també es va fer a la nostra vila, vull dir que en aquest sentit tenim... I moltes més, jo ara me'n recordo d'aquestes, però... Quina era? Una que va passar aquí, que es va fer aquí al Jonis, també, el 47? No, el 47 no. Era d'època.
No, el Jonis, de fet, ha sigut protagonista en diverses sèries. Sí. No et sabré, no em recordaré ara el nom, però
l'has vista tu també, aquesta. Sí.
I, de fet, de vegades hem pogut veure autors reconeguts a nivell espanyol, passejant també per aquí. Me n'he trobat algun, doncs, que explicaven, en aquest cas, que estaven gravant pel·lícules. Quan el vaig veure, dic, ui, aquest xicot.
Sí, ostres, ja m'han regalat. A veure si algú ens ho dir també. Jo vaig demanar i Johnny, ningú ens escolta. Crec que és una sèrie podia ser, una pel·li?
Sí, una sèrie televisiva, si no m'equivoco, dels germans...
Era la de final d'any o no era aquesta? No.
La buscaré ara i te la diré perquè els hi puguis dir als oients, Josep Maria.
Vinga, estava pensant... Ah, ja sé quina és. La de... espera, ara... No, un moment, Marina. La de les noies aquelles que cantaven que la mare era... Que eren tres parts... Com has dit?
El Messias.
El Messias. Ah, vale, el tres policies. El Messias. La Messias, perdó.
La Messias.
La Messias era. I tant, cert. Sí. Havia entès policies. I dic, no, ara me lies que no és de policia.
Sí, de fet,
la Messias,
van gravar aquí, van tenir uns dies els camions, tots els...
Tot aquí posat, sí, vull dir que sí, molt sí. Bueno, ja està.
Entre altres, eh? I acabem amb esports, perquè hi haurà competició esportiva. Entre altres, per exemple, en futbol, el club de futbol Arenys marxa a la pista de la Llàntia, a Mataró, i en el cas del Cinere United es desplaçarà a Malgrat. Deixa'm dir-te també d'altres disciplines esportives, doncs que en vòlei l'equip sènior aquesta setmana rep a casa l'equip balear d'Eivissa.
Molt bé.
Que, doncs a veure què passa. I també en hoquei, l'equip femení de Primera Catalana no juga, però sí que ho farà, en aquest cas el masculí, que es desplaça a la pista del Club Patí de Caldes.
Molt bé, doncs Cap a Caldes, a Montbui serà on jugaran. Que vagi molt bé, Gemma, moltíssimes
Igualment,
gràcies.
Igualment, bon cap de setmana.
Bon cap de setmana.
Marta.
Ei, hola, com estàs?
Superbé, cada dia em sento millor.
I el secret?
Doncs ho tens ben a prop.
Sí?
Al Balneari Titus fan tot tipus de massatges i tractaments. La veritat és que surts nou.
Doncs saps què? Que ara mateix me n'hi vaig.
Només has de trucar al 93 791 2076 i fer la teva reserva. O bé entrar al web balnearititus.com.
La Fosforera és la teva nova llibreria Arenys de Mar. Descobreix una nova manera de gaudir de la literatura. Més propera, més còmoda i més a mida del que busques. La Fosforera. Vine a veure'ns al número 17 del carrer de Vall i gaudeix d'un cafè mentre descobreixes la nostra selecció de llibres, acompanyat de música en directe i altres activitats. Llibreria La Fosforera, al carrer de Vall. I gaudeix de la literatura a la teva manera.
A Gestoria Arenys apostem per la millora contínua. Per això implementem un nou horari pensat per afavorir tant l'atenció al client, perquè podreu fer tràmits i consultes al llarg de tota la jornada, com l'equilibri professional i personal del nostre equip. A partir d'ara, us atendrem de dilluns a divendres, de 9 del matí a 5 de la tarda, de manera ininterrompuda a Riera Perafita 63 d'Arenys de Mar. Contacta amb nosaltres al 93 792 0450 o a gestoria@gestoriaarenys.com. Gestoria Arenys, el nostre compromís és estar al vostre costat, com sempre, amb la professionalitat i confiança que ens defineixen. I ara, amb més energia i millor organitzats.
Ràdio Arenys. La primera en entreteniment.
Quarts en punt, 12 del matí, som a Ràdio Arenys, parlem de cinema. Cap de setmana, amb novetats cinematogràfiques, com sempre, i amb propostes que repassem. Gràcies, en Xema, la saga. Xema, què tal? Molt bon dia.
Hola, Jo Maria, què tal? Com estàs?
Doncs bé, de divendres, amb la cartellera oberta davant meu, amb... Ui, quin gall m'ha sortit. Amb la cartellera oberta davant meu i amb les... amb pel·lícules de tot tipus, no sé, les que arriben aquí, les que no arriben... és una mica com moure's per un territori desconegut. Arriben bones pel·lis o no?
Home, arriben coses. Arriba una que està bastant bé, dues passables, un conyazo... Hi ha una miqueta de tot, o sigui, com sempre, vas al mercat i trobes coses bones o coses dolentes.
Jo hi ha una que em fa molta por. Mm-hmm. No sé si arriba o no arriba, però em tiro a la piscina, vale? Si em deixes? Vinga.
Sí, i tant.
A Working Man. Això del Sylvester Stallone. Mira, no. O sigui, no ho sé, saps?
A veure, és una pel·li per la gent que li agrada l'acció. A veure, podríem dir que el Jason Statham, que és el seu protagonista, és el home acció, l'intèrpret d'acció més important de l'últims 10-15 anys. Si t'interessa l'acció, si t'interessa, doncs, patades volant, si t'interessa, venjances, etcètera, doncs, és una bona pel·li. Jo aniré a veure, perquè a mi m'agrada molt aquest tio, perquè ho fa molt bé, es creu molt bé els papers i els defensa molt bé. Per exemple, va fer l'any passat Beekeeper, del mateix director que el porta ara, el David Ayer, ho ha fet una estona molt divertida. I en aquest cas ens doncs, porta una cosa bueno, similar. Sempre es mou amb venjança d'aquest home.
Sí.
Ell era un antic figura de la lluita antiterrorista, ho deixa, perquè ja estic fart, ja mira on vull retirar, i s'amaga, podríem dir, en el món de la construcció, no? Amb un poble, i bueno, fa la seva vida tranquil·lament. Però resulta que segrestaran a la filla de l'amo d'aquesta construcció que estan fent, no? I, bueno, tot el poble que sap una miqueta la seva història diu, escolta, xaval, si algú pot fer alguna cosa per tornar, per rescatar aquesta noia, no és ningú més que tu, Levon Cape, en aquest personatge que fa el Jason Statham. A veure, David Ayer, que és el director, és un tio que en sap molt de fer pel·lícules d'aquest tipus, eh? I ha fet també inclús de superherois, Esquadra en Suïcida 1 i 2, de guerra, Corazones de Acero, acció, sin tregua... O sigui que es desenvolupa molt bé en aquest tipus de gènere. I el que deies de Sylvester Stallone, clar, tothom diu, ostres, jo, Sylvester Stallone, si el màxim que pot escriure aquest home és mi mamà me mima. No, recordeu-vos que quan va fer Rocky...
Sí?
Atenció, va estar nominat a l'Oscar, el seu guió.
Ah, sí?
Evidentment que són guions que no interessen a molts, perquè totes les pel·lícules que ha fet el guió, per exemple, Los Mercenarios 1, 2, 3, John Rambo, Rocky Balboa, Rambo, l'Esplot, pues són pel·lis que el que única demana és una certa coherència narrativa de pel·lícula d'acció, no? Però, bueno, està basada també en una novel·la del Chuck Dixon, bons actors, a part de Jason Statham tenim el David Harbour, Stranger Things, per exemple, el Michael Peña, el Jason Fleming, però també que realment la crítica doncs, diu, escolta, està l'estat en el seu millor moment, un entreteniment impecable, ple d'escenes impactants i una interpretació doncs, tan ferotge com realista, d'aquest antiheroi. No? Bé, jo li he de veure per amagar d'aquest tipus de pel·lícules. No, és un gènere que el disfruto. El disfruto amb una de crispetes i una beguda al costat. O sigui, no és una pel·lícula que digui vaig a veure The Brutalist, em vaig a posar en plan crític de cinema... No.
Yeah.
I vaig a passar molt bé. I punto pelota. No pretén la pel·lícula un altre servei que aquest, entretenir-te. Mm.
Sí, és bàsicament per passar-ho bé, per passar l'estona. Recordem que el Jason Statham és el de Transporter, també, i el de Italian Job, també.
És un actor que últimament, doncs, és que no para. I és dels que, si tu dius acció, Jason Statham. O sigui, és el primer que et ve al cap, vale? I si tu dius gran jugador extrem esquerre, el senyor del Mataró de Rocla Fonda.
Sí,
vale?
Lamin pues, Yamal.
Aquest cas...
Lamin Yamal.
Vale? O sigui, són coses que tu dius, bueno, qui vull el millor? Pues en aquest cas, doncs, aquest tipus de gènere, doncs és el millor.
Doncs bé, en tot cas, escolta'm, es diu a Working Man... La fan aquí al Cinema Serenys o no, aquesta pel·lícula?
Sí. A Working Man la fan sense cap problema.
Molt bé, a més no és molt llarga, una hora i tres quarts, vull dir que ja la tenim feta. Va, ara sí, què més? Va, que ara manes tu, Xema.
Tierra de Nadie.
Tierra de Nadie.
Aquí també tenim, sí, aquí també tenim acció, però més no tan accelerada. A veure, aquesta pel·lícula espanyola és la història de tres vells amics, sobretot de l'amistat, d'un narco, un guàrdia civil i un dipositari judicial que hauran de posar a prova la seva amistat, ja que estem a Cádiz, la porta d'entrada absoluta al món del narco a Espanya en aquests moments. Abans havia estat a Galícia, etcètera, d'arrest Cádiz. I, bueno, doncs hauran de... confiscar un perillós càrtel, un iot que el confisquen d'aquest perillós càrtel, i es convertirà en una aventura entre la vida i la mort. Pel·li interessant, perquè el més interessant és com els intèrprets, com els personatges doncs, poden mantenir aquesta amistat, malgrat ser tan diferents i malgrat pertanyar a àmbits tan diferents, no? I la dirigeix l'Albert Pinto, que és un home cansat de cosetes d'aquestes, va fer La Casa de Papel, Berlín, Nowhere, Sky Rojo, Malacena 32, entre d'altres, i sobretot ve recolzada per unes interpretacions de nassos, eh? Luis Saera, Carre Lejalde, Jesús Carroza, Vicente Romero, són quatre primeres espades del cinema espanyol contemporani, i que defensen molt bé els seus papers. L'Albert Pintor ha dit que volia ser A veure, no vull blanquejar el narcotràfic, diu, i ser fidel i respectuós amb el que succeeix en el sud d'Espanya, no? I que li interessava aquesta oda a l'amistat, que potser és una cinta d'antiherois, per mostrar el sofriment que tenen els tres personatges. Diguéssim que és un thriller humà, no? Que d'alguna manera li interessa tant el que passa com el que els hi passa als personatges. No es preocupa de que aquests personatges quedin ben definits, perquè, clar, no tot és blanc o negre. Tothom tenim grisos. I aquí, en aquesta pel·lícula, aquests grisos poden apreciar bastant bé. I penso que és un interessant thriller, que amb uns grandíssims actors, que té un desenvolupament un pèl més lent que Working Man, evidentment, perquè necessites agafar l'anàlisi dels personatges, com es desenvolupen, com creixen aquests personatges durant tot el metratge. I bé, que evidentment hi ha acció, segur, i que jo penso que és una molt bona oportunitat de veure bon cinema d'acció, en part de reflexió també del cinema espanyol, que ha tingut bona crítica d'aquesta pel·li.
Pel que dius, és una pel·li que intenta fugir dels estereotips, no?, i que intenta aprofundir en... És a dir, que al llarg de la pel·lícula un personatge ens pot caure bé i malament amb dos o tres vegades, no? Pot anar canviant, no? Sí. Ara ens cau bé, ara després, ostres, ara no, ara torna a caure
bé. Clar, perquè estan fotuts en un fullon que no vegis. Clar, l'arcotràfic, més jo, si jo quan he decidit, però bueno... tinc que protegir el meu amic perquè a vegades s'ha tratat pitxeus. I l'altre, bueno, hi soc de posició judicial, però a veure, o sigui, tot són escales de grisos importants dels personatges i, a més, en un món que, bueno, i el mateix director diu que no en cap moment ha blanquejat el tema, que allà a casa estan molt preocupats.
Doncs la pel·lícula es diu Tierra de Nadie, està dirigida per l'Albert Pintó i té el Luis Zahera i el Carl Erhalde no? com a principals actors d'aquesta...
Jo només per veure una pel·li d'aquests dos en tinc suficient, perquè són dos grans actors. Jo he pogut veure un monòleg del Luis Zahera que va venir a Barcelona farà uns mesos. És un actor increïble. És un tio fantàstic.
Doncs escolta, mira, només que per això ja tenim elements i arguments per anar-la a veure. Arriba aquí també, a Ocines, o no? Aquí a Arenys?
També.
Molt bé. Què més? Va, vinga, una tercera.
Vinga, una tercera, que també arriba a Arenys, i que aquesta és una feel-good movie, una pel·li de sentir-se. També que en saben molt els francesos, tu. En saben un munt. Intocable. Sempre fan pel·lícules que... d'alguna manera van a recórrer els mateixos paranys, però te les fan agradable i t'ho fan que t'ho paguis molt bé. En aquest cas parlem de Por todo lo alto, una pel·lícula de 103 minuts, que es parla d'en Thibault, que és un prestigiós director d'orquestra, però que està malalt de leucèmia i té que trobar per fer un trasplantament de medul·la òssia. Resulta que mirant amb la seva germana, descobreixen que la seva germana no és la seva germana. Ell va estar adoptat, i resulta que té un germà al nord de França que no coneix i l'ha de buscar, a veure si això es pot tirar endavant, no? I resulta que, clar, ell és un director d'orquestra molt pijo, que fa molt bé les coses, i es troba amb el seu germà, que és el director d'una banda de poble. ¿Vale? De poble, no només normal, tots els pobles francesos que tenen la seva banda d'orquestra, doncs, clar, ve un que és la bomba, i es troba amb el seu germà, que ni el coneix, i que, bueno, pues és una persona molt més antiga. Però com el fet de la música, doncs, unirà aquests dos mons diferents, aquests dos personatges diferents, i, bueno, és l'inici d'una aventura fraternal, social i musical, no? Com l'ajudarà, i està molt ben dirigida per l'Emmanuel Corcol, i repartiment de luxe, perquè tenim el Benjamin Laverne, que ha estat nominat 5 vegades als César, el Pierre Lotan, que també va guanyar un premi, i l'any passat el Donci també va guanyar un premi. Sí. O sigui, tenim dos primeres espases del cinema francès. Va estar 7 vegades nominada a la millor pel·lícula al Premi César. Sant Sebastián va portar el premi guanyador de Premi del Públic. I a part és d'aquelles pel·lícules, com he dit al principi, no?, que aconsegueix emocionar, les interpretacions molt bones, també el seu enfocament del poder de la música per unir les persones, i és palès, i realment tal creus, i doncs el director ofereix una obra que equilibra drama i comèdia, no?, fent que la història sigui accessible i disfrutable per a una àmplia audiència. O sigui, que és una pel·li que la pot veure tothom, que sortirà de bon rotllo, que el que s'explica és maco. Jo penso que per mi és la pel·lícula per anar amb la família tranquil·lament, bueno, família, no et portis a la nota 6, però sí que et pots rodar la nota 12, que ho entendrà tot, uh-huh. i poder anar tots al cine. Una pel·lícula molt interessant, molt xula.
És aquestes pel·lícules que surts del cine amb ganes de ser millor persona, pel que dius.
Sí. Sí.
Val, d'aquelles que dius, ostres, veus, com no, el rancor no dona lloc, l'enveja mm-hmm. és un mal sentiment, a partir d'ara
correcte.
Intentaré ajudar correcte. Tal, que dura 5 minuts, fins que arribes a l'hamburgueseria sí. del costat i ja comences a emprenyar-te.
Bueno, tot. No, clar, perquè com, clar, és que estem molt fumuts, tio.
Ja,
fumuts.
Sí,
tu vas adaptar les notícies al migdia i els 14 minuts ja el podries apagar, el de TV3, el de la U, el de tots, perquè l'únic que et donen és notícies horribles. Que et quedes allà que dius, per favor, què faig en aquest món? En canvi, aquí reps una, doncs una injecció de bones maneres, de sinceritat, de bona gent, que això potser ens falta tot,
Sí, sí, no, no.
I necessitem aquestes vitamines, però ja.
Saps que he anat a mirar? Mentre estàs explicant això, m'has fet pensar en una sèrie que es diu Afterlife, que va fer el Ricky Gervais, a Netflix.
Sí.
És una mica això, que acabes la sèrie i tens unes ganes de fixar-te només en lo important de la vida, que bueno...
Sí, és que o ens prenem vitamines d'aquest tipus mitjançant aquesta pel·lícula, mitjançant una sèrie, mitjançant uns passejos amb la teva família, mitjançant aquest dia fantàstic que ens ha sortit després de 20 dies de no parar de pluja, o si no, és que anem molt malament. I al cine és una de les coses que té, que pots veure coses que t'alimentin.
Sí, sí, realment és així. Si teniu ganes de recuperar aquesta sensació, aquest sentiment, doncs es diu Por todo lo alto, és una pel·lícula francesa, la fan als cines Arenys i està dirigida per l'Emmanuel Curló. Curcol. Què més? Va, ja tenim més coses o no?
Una més, a Mataró.
Va.
Sí, perquè estem parlant de la pel·lícula, de les pel·lícules guanyadores del Festival de Màlaga, que va acabar el cap de setmana passat i sí. que s'han portat 3 premis. Estem parlant de La Fúria, una pel·li dura, que ens parla d'una jove actriu que és violada en una festa d'any nou, incapaç d'identificar el seu agressor, que analitzarà el seu trauma a través d'un paper teatral. Es posa a interpretar Medea, no? Mentre el seu germà li diríem la culpa per no haver-la pogut protegir. Va guanyar el premi a millor actriu per l'Àngela Cervantes, el millor actor de repartiment per l'Àlex Moner, i millor edició de muntatge per al Didac Palau i el Tomàs López. Una pel·li bastant punyent, la dirigeix la Gemma Blasco, sí. Que és el seu segon llargmetratge, i està basada en la seva experiència. Ella, a roda de premsa, va explicar que als 18 anys ella va rebre una agressió sexual,
sí.
i bueno, doncs, volia explicar, mitjançant totes les eines que li dona al cinema, què és el que li va passar, com ho va portar, aquesta ira, que em sembla que poques vegades ens veiem en cinema, quan passa una cosa tan bèstia com aquesta, doncs ho va reflexar en aquesta pel·li. No? Volia ser una lectura sobre la violència sexual i mostrar una mirada més visceral i més crua. No? Mm. I diu que per això volia usar totes les eines del cinema per a fer una pel·lícula fosca, violenta i incòmoda. I ho aconsegueix. I reflexiva, perquè el fa a fer reflexionar. Tal com ara feia 2 minuts estàvem parlant de Por todo lo alto, pel·lícula sí. de Good Movie, aquesta no ho és en absolut. Però és una pel·li molt bona, que reflexa, doncs, malauradament, la realitat que viuen moltes dones d'arreu del món, i molt ben explicada, molt ben explicada.
Doncs és una pel·lícula que dirigeix una directora, la Gemma Blasco, que la interpreta l'Àngela Cervantes, i l'Àlex Moner, juntament amb la Eli Iranzo. És una pel·lícula, com explicarà en Gemma, dura, és un drama, però que bueno, ha de ser-nos útil per adonar-nos en el món en el que vivim i quin és l'entorn en el que ens trobem i lluitar per canviar aquesta situació de, bueno, no només de desigualtat, sinó d'aprofitament, de superioritat.
Sí, sembla que... A veure, hem evolucionat cap a bé, gràcies a Déu, sí, però que... hi ha molta feina a fer.
Sí, sí, bueno, és que venim de molt enrere, Gemma. És brutal, sí. Quan veus determinades...
Sí.
Ara queda tant en tant el logaritme en porta de l'Instagram en porta a vídeos antics, hosti, i que no ho són tant d'antics, és que venim de molt enrere, Molt, molt enrere.
Molt.
I malauradament, en alguns sectors estem tornant enrere. És a dir, hi ha alguns...
Home, perquè
col·lectius...
hi ha tota una sèrie de gent que, bueno, jo és que estic flipant. O sigui, si aquí ens podem parlar de qui està governant el món ara a l'actualitat, hauries de pagar totes les altres seccions que tens al programa perquè t'ho tenien per 3 hores.
Sí, sí.
Perquè és increïble tot el que està passant. Jo he dit abans de matar les notícies que dius, mira, me bajo i me cojo sí, una sí. casa allà Arenys amunt, però ben amunt.
Sí, sí, al mig de la muntanya.
De... Sí. És tremendo.
No, és brutal. I el més preocupant de tot, i ja, no aprofundirem més, però el més preocupant de tot és que molt, no tots, ni en que sí, però els primers que ens apareixen al cap, vale, d'aquests que governen, no ho han fet entrant amb tancs a cap parlament. M'explico?
No.
És a dir, no ho han fet disparant directament contra ningú, sinó que ho han fet presentant-se en unes eleccions i aconseguint que molta gent els hi compri el discurs. Cosa que ens hauria de fer reflexionar què comprem i què no comprem, ideològicament parlant.
Però... Torno a repetir, que no sé, un dia d'aquests us ho vaig comentar, que està en Movistar, aquesta pel·lícula que es diu L'aprendiz, La història de Donald Trump,
sí,
per veure realment com va ser l'inici de tot plegat, qui era el mentor que el va transformar, que ha estat nominada per 2 Oscars, una pel·lícula brillant, per entendre una miqueta de tot plegat. En aquest cas, de Donald Trump, però sí, sí. Podríem parlar de Putin,
també.
que és una patada.
Sí. Doncs escolta'm, en tot cas, El Aprendiz, mira, la buscarem aquest cap de setmana. Xema, si et sembla, ho deixem aquí avui.
Perfecte.
Doncs que tinguis molt bon cap de setmana i divendres vinent i tornem. Que vagi molt bé.
Vinga. Perfecte, que vagi molt bé.
Molt bon dia.
Peix de mar és Mauto. Revisions oficials multimarca sense perdre la garantia del fabricant. Revisions ITB. Canvis de rodes. Càrregues d'aire condicionat. Electrònica i mecànica sense cita prèvia. Maresma Auto. T'oferim un servei ràpid i efectiu a l'edifici Can Maresme, a la carretera Nacional 2. Maresma Auto, i gaudeix al volant.
Maresma Auto, carretera Nacional 2. Darrere la benzinera Arenys de Mar. Vine a veure'ns o truca'ns al 93 792 1016.
Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 02 38 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura.
Servei de neteja Pere i Àngel. Desembussos, fosses sèptiques, inspecció de clavegueram, transports de residus ADR. Netegem piscines i dipòsits de rec. Atenem urgències les 24 hores, 365 dies l'any. A més, ara hem ampliat serveis i fem tot tipus de reparacions. Servei de neteja Pere i Àngel. Poseu-vos en contacte al 93 750 2071 o visiteu pereiangel.com.
Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM.
Deu minuts i arribem a les 11 en punt del matí i us hem explicat que avui tenim moltes activitats Arenys, entre les quals, per exemple, ja des de la bunyolada de les 5 de la tarda o bé les tapes al mercat a partir de les 8 i fins les 12, però entre les 5 i les 8 tenim una activitat que també m'ha explicat aquí a Ràdio Arenys, però que val la pena recuperar, recordar, que és aquesta conferència musicalitzada sobre el Moldava, de Bedrix Smetana. Una conferència que anirà a càrrec del divulgador musical, en Rafael Esteve. Rafael, molt bon dia, benvingut.
Hola, molt bon dia.
I que farem a l'Ateneu Aranyenc. Què és i per què és important conèixer tot el que hi ha al voltant del Moldava de Bedrix Smetana?
Sí, ara de seguida et faig un petit resum, però m'ha sorprès una cosa que deies, que l'activitat era de 5 a 8?
No, a les 5 la bunyolada, a les 5 la bunyolada, a les 8 les tapes, i al mig, a les 7, la conferència.
Exacte, sí, sí, de 7 a 8.30, més o menys. Perfecte, doncs sí, sí, dediquem... ja és un curs que portem potser 3 o 4 anys fent, és com unes 3 sessions dins la primavera musical... Sempre triem, d'acord amb l'Ateneu, doncs alguna obra així, com molt emblemàtica, més aviat popular, tot i que també a vegades ens agrada triant alguna no tan coneguda, però val a dir que la d'avui és arxiconeguda. Potser no tant pel títol, però segur que si algú sent la melodia és, vaja, d'aquells clàssics més que populars i merescudament populars, que també és una cosa que ens agrada subratllar. És la descripció d'un riu sense paraules, sense text, per tant, has de confiar en l'autor que t'està descrivint un riu. Sort que et dona el títol, perquè si no, realment podrien ser moltes altres coses. Aleshores, un dels enfocaments, a part d'analitzar una miqueta l'obra, com està estructurada, que no és gaire complexa...
Ui, se'ns acaba de penjar el telèfon. Mira, m'ha de recuperar aquesta comunicació i en parlem. Estan parlant amb el divulgador en Rafael Esteve sobre aquesta conferència que, recordem, es farà a partir de les 7 de la tarda, 7 de la tarda, a l'Ateneu Aranyenc. Va sobre aquesta explicació, aquesta doncs, imatge que es fa sobre el riu, musicalment parlant, al Moldava, de Bedrich Smetana, una conferència que serà gratuïta pels socis de l'Ateneu, que els socis d'altres entitats culturals tindran un preu de 5 euros i la gent que no pertanyi a cap entitat en pagarà 10. Però que serà, sens dubte, l'oportunitat d'introduir-nos novament en el món de la música. Ens deies que és una mica el dibuix, no?, musical d'aquest riu, no?
Exacte, aquest riu que travessa Txèquia.
Sí.
Que potser si algú ha estat a la ciutat de Praga, doncs és el riu, que gran riu que creua la ciutat, que hi ha aquell pont tan emblemàtic. I sí, obeeix a un gènere musical, això no sé si heu pogut sentir, que es diu el poema simfònic, que és música simfònica, sense un text, ni recitat, ni cantat, ni res, però que ens vol descriure una realitat externa, en aquest cas, un riu.
És una obra que, com deies, la música ens sonarà, però el títol no. Per què? Com és això? És a dir, com és que ni Bedrich Smetana ni el Moldava són segurament dos termes que estan dins del cap general de la gent quan parlem de música clàssica?
Són d'aquests fenòmens curiosos associats a la música clàssica, la literatura en té d'altres i la pintura en tindrà d'altres també. Hi ha alguns temes musicals que tu els sents i dius, ai, la cinquena de Beethoven. No cal ser gaire expert en música, que és el tatatatxan. O les quatre estacions de Vivaldi. Però molts altres temes han fet com vida pròpia, més enllà de l'obra de l'autor, que de vegades, si no es coneix molt el món de la música clàssica, potser no sona gaire, és net anar. I igualment aquest títol, no? És curiós, és una melodia molt i molt bonica, si no està la... Te la canto una mica.
No cal, Rafael.
Una pujada, més o menys tothom la sent. Digues.
No cal que la cantis, la podem escoltar nosaltres, mira.
Escolta. Ah, perfecte, mira, fantàstic, escolta. Sí. No sé si puc parlar mentre sona.
Sí.
Perquè al cap d'una estoneta això va creant una base... fins que potser d'aquí un minut o així creix la famosa melodia que descriu el riu. Això seria com la descripció de les petites fonts que en unir-se creen el riu.
Veure.
Si deixes que avanci, potser d'aquí 30 segons o així sentirem
la música clàssica. Que és interessant que et diguin que és un riu, perquè ara el comences a veure,
Exacte, però si no t'ho diuen, podria ser qualsevol altra cosa.
Sí, però comences a veure... És això? És aquí?
Aquesta melodia. Això.
Sentim.
Aquí ve pròpiament el tema del fet.
Sí, sens dubte, és veritat que aquest fragment sí que és prou conegut.
És el que volíem dir. Potser no associes directament el títol de l'obra, com potser sí passa amb altres peces, però la melodia en si, d'alguna manera, està com gairebé en l'inconscient cultural.
Sí. Escolta'm, com ho viurem aquesta tarda? És a dir, com serà la conferència? Qui participarà? Quina imatge tindrà? Com anirem fent això?
Sí, normalment, doncs, En el cas concret d'avui, començarem una miqueta precisament amb el fenomen aquest que tu i jo estem comentant, que és tan curiós, que una melodia faci com vida pròpia i la gent la conegui més enllà que potser no sap ni el títol de l'obra ni qui és l'autor, no?
Sí.
I en aquest cas concret és un tema musical que hi ha quelcom molt curiós. Te'l trobes des d'una cançó popular menorquina molt bonica que la va fer famosa la Maria Margonet, que es diu Enamorat i el Lota, que fa exactament la mateixa melodia. Pot ser una citació, pot ser una referència, o potser no, perquè no se sap del cert. Però te'n vas a Estocolm i hi ha un estàndard del jazz que toca des de Miles Davis a Coltrane i gairebé tots els grans mestres del jazz, que es diu Dear Old Stockholm, vella ciutat d'Estocolm. Fa aquesta melodia, que ja prové d'una cançó popular sueca d'una altra regió, que no és precisament d'Estocolm, que es basa en aquest tema.
Entenc.
Que el trobes en cançons populars de Txèquia, catalanes, menorquines, l'himne d'Israel, peces musicals del Renaixement italià. Hi ha quelcom, com un patró, gairebé diríem que universal,
sí?
És una melodia perfecta. Si hi hagués un manual de fer melodies, estaria a la primera pàgina. Una pujada, arriba un punt alt i li va baixant grau per grau, i és curiós. En alguns casos poden ser referències, i se sap, però en altres veus que no poden ser situacions.
Ja.
Que
ja.
Com quelcom, com un patró...
Sí? Que es va repetint.
Que surt en diversos llocs, en diversos moments, i això ja és prou interessant de per si. I una d'aquestes, podríem dir, plasmacions musicals doncs, molt emblemàtiques i afortunades, és la que va fer Smetana. No? En un, com dèiem, poema sinfònic, es diu una obra sinfònica amb voluntat descriptiva, i sí, amb una minuciositat gran, perquè ella et dona com una petita guia, un programa, et descriu des d'aquestes petites fonts inicials, que creen la base de l'acompanyament, del tema del riu, i et va dient pels llocs on passa i tot, i finalment hi ha una pista, que aquesta l'haurem de descobrir durant la sessió, que diu, i ara justament passa per Praga.
Que, Déu-n'hi-do.
Després ja desemboca en un altre riu i allà s'acaba el poema simfònic.
Escolta'm, avui el que farem a l'Ateneu a partir de les 7 és aquest viatge, eh? És de fet un viatge, un descens, eh? Podríem dir un descens per riu, musical.
Exacte.
Un descens per riu musical, una navegació fluvial, suau, harmònica, que anirà a càrrec d'en Rafael Esteve a partir de les 7 de la tarda, organitzat per la secció de cultura de l'Ateneu i obert a tots els socis que vulguin i aquells que no vulguin, també que hi poden participar. Rafael, serà un plaer aquesta tarda poder navegar amb tu al timó, perquè té el Moldava d'en Vendrick Smetana. Moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat i, escolta'm, avui ens veiem. Que vagi molt bé.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
A reveure. Molt bona tarda. De fet, més que bona tarda, molt bon dia. Però bé, arribem al punt horari de les 11, gaudint dels compassos d'aquest Moldava. I després de les notícies seguirem refilant amb altres continguts.
Notícies en xarxa.
Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. La inflació ha baixat 7 dècimes al març de l'Estat i s'ha situat en el 2,3% segons dades avançades de l'Institut Nacional d'Estadística. Aquesta caiguda, la més pronunciada des de l'estiu, es deu a la baixada del preu de l'electricitat i també dels carburants. La inflació subjacent també ha disminuït fins al 2%, la taxa més baixa des del desembre del 2021. En comparació amb el mes passat, els preus han pujat un 0,1%. I els ministeris d'Hisenda i de Treball han trencat les negociacions sobre l'excepció de l'IRPF per als perceptors del salari mínim interprofessional. Yolanda Díaz, ministra de Treball, lamenta que, malgrat les propostes de María Jesús Montero, no s'ha arribat a un acord i defensa que l'SMI ha de ser lliure d'impostos. Hisenda argumenta que l'increment del salari mínim interprofessional no pot alterar les taules de l'IRPF i que només una petita part dels perceptors pagaria impostos. I el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha sol·licitat al govern espanyol un indult parcial per a l'expresidenta del Parlament, Laura Borràs, condemnada a 4 anys i mig de presó per contractes il·legals quan dirigia les la institució de les lletres catalanes. El tribunal suspèn el seu ingrés a presó mentre es tramita l'indult i proposa que es perdoni la pena de presó superior a 2 anys, però no les multes ni tampoc la inhabilitació. També suspèn les penes de presó per als altres 2 acusats. I la prova per saber si hi ha sang oculta a la femta és equivalent a la colonoscòpia per detectar el càncer de colon i recte i reduir la mortalitat provocada per aquests tumors. Així ho demostra el seguiment que s'ha fet durant 10 anys a 57.000 persones de Catalunya, Madrid i 6 comunitats autònomes més que hi han participat a l'Hospital Clínic. Antoni Castells és gastroenteròleg i president del comitè executiu del Clínic Barcelona Comprehensive Cancer Center.
Quan mirem la repercussió d'aquestes estratègies sobre la mortalitat per càncer de càncer colorectal, les dues estratègies són equivalents. Per tant, podem dir que l'estratègia que se segueix en països com el nostre és igual d'eficaç que si féssim la colonoscòpia directa.
La participació en els tests de sang oculta en femta va ser més alta que les colonoscòpies perquè els tests no són invasius. Es tracta de recollir una mostra de la pròpia defecació i portar-la a la farmàcia per analitzar. I un motorista de 63 anys i veí de Blanes va morir ahir a la nit en un accident a la GI-600 a Tordera al Maresme després de col·lidir amb un porc senglar. Amb aquesta ja són 37 les víctimes mortals a les carreteres catalanes aquest 2025, 12 de les quals eren motoristes. I 4 exalcaldes de Ripoll convoquen per aquest migdia un acte de protesta en favor de la llibertat en contra del part del govern municipal d'Aliança Catalana.
Notícies en xarxa.
No esperis més. Planifica ara el viatge que sempre has desitjat amb Viatges Sakara. Des del 1995, fent realitat els teus somnis. Amb experiència, qualitat i seguretat, som assessors de viatges qualificats. Veniu a veure'ns a la nostra renovada Oficina Verda, a la Riera Bisbe Pol número 104 d'Arenys de Mar. Telèfon 93 795 74 92. Viatges Sakara, la teva agència de confiança.
Si busques un lloc autèntic per gaudir del millor peix fresc, para l'orella.
Al restaurant Casa del Mar, al Port d'Arenys, t'oferim esmorzars de 9 a 11, plats per compartir i suggeriments segons la pesca del dia. Tot sempre amb productes de proximitat i amb bona companyia.
Obrim des de primera hora del matí, dissabtes tot el dia i diumenges fins al migdia.
Dilluns, dia de descans.
Telèfon 93 792 35 46.
Restaurant Casa del Mar. El gust del mar a taula.
93 792 18 19. El telèfon del Centre Mèdic Maresme. El teu centre per renovar el carnet de conduir. Som un centre autoritzat per la Direcció General de Trànsit, DGT, i tramitem directe per internet. Fem tot tipus de certificats mèdics i per permisos oficials. Per conduir, grues, gossos, eines, caça, nàutica, entre altres. Estem al carrer Sant Francesc 4, cantonada amb la Riera. Per demanar hora o informació, truca al telèfon 93 792 18 19 o salut.maresme@gmail.com. Pleguem tard. Centre Mèdic Maresme, al carrer Sant Francesc 4 d'Arenys de Mar.
Marta.
Ei, hola, com estàs?
Superbé, cada dia em sento millor.
I el secret?
Doncs ho tens ben a prop.
Sí?
Al Balneari Titus fan tot tipus de massatges i tractaments. La veritat és que surts nou.
Doncs saps què? Que ara mateix me n'hi vaig.
Només has de trucar al 93 791 2076 i fer la teva reserva. O bé entrar al web balnearititus.com.
Els continguts més originals i variats. L'entreteniment més ampli. Les propostes més lliures i democràtiques. Totes sonen a la teva emissora local. Ràdio Arenys ofereix diàriament una varietat de programes d'entreteniment d'alt nivell que parlen del que t'agrada i en el teu idioma. Més varietat i més proximitat. Connecta amb Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en entreteniment.
We'll be right back.
11 i 6 minuts, segona hora de programa, divendres. Cada 15 dies ens agrada saber, conèixer i avançar-vos què es fa amb un equipament tan important com la Biblioteca Pare Fidel Fita. Per això saludem a la seva directora, Montsabat. Bon dia i benvinguda.
Hola, bon dia.
I com sempre, un plaer tenir-te aquí a la ràdio i poder conèixer de primera mà el que feu a la biblioteca i a què col·laboreu des de la biblioteca? Perquè, de fet, si us sembla, i referenciant el que tenim més proper, que és aquest mateix cap de setmana, referenciem no una activitat que organitza ni s'organitza des de la biblioteca, però on sí que té un paper destacat, no?
Sí, perquè és aquesta... El museu inaugura a les 12 del migdia, no?, aquest diumenge 30 de març, aquesta mostra Fèlix Cucurull és el projecte Memòria en Xarxa de Museus Locals, no?, que és els museus han fet, agafen aquest tema, no?, i cadascú doncs el personalitza, no? I en aquest cas, clar, memòria, compromís polític i consciència nacional en Fèlix Cucurull, no? És el nostre referent, no?, local, i el nostre escriptor. I dir que en aquesta exposició veureu també tres objectes que són de la biblioteca, i hem parlat diverses vegades, i suposo que ja tothom ho recorda, ho sap, que a la biblioteca tenim fons especials, no?, que vol dir fons dedicats a autors locals, com són en Ferran de Pol, el Vera Lies, i en aquest cas doncs, en Fèlix Cucurull. I quan vingueu a aquesta exposició podreu veure tres objectes, penso que són molt interessants. Un és la màquina d'escriure, amb què ell escrivia, perquè recordeu, jo penso que hi ha d'haver-hi qui m'escolta, que quan vam fer la Vila del Llibre, al setembre, no?, vam editar aquest llibre de poemes d'en Fèlix Cucurull, no? I a la portada, la coberta del llibre, hi havia fotografiada aquesta màquina. I aquesta màquina també estava exposada en aquella botiga, bueno, aquell espai local, no?, que hi havia tot decorat, no?, d'aquella franja de vidre, no?, que hi havia a la Riera, i també la podem veure. Doncs també la podreu veure, i fixeu-vos que just al costat hi ha un bolígraf pretejat amb aquell, amb les, que pot ser de diversos colors, no?, que ens fa molta gràcia. Estava guardat a dins, amb la màquina d'escriure, i és el que utilitzava en Fèlix Cucurull. I a més veureu com a document molt important, quan sempre diem i insistim i potenciem, sobretot, que el fons bibliogràfic i documental és molt important. Dins d'aquest fons documental no només són cartes, no, cartes rebudes i cartes enviades i fotografies, sinó que en aquest cas veureu quan ell es va preparar un discurs d'un lloc molt important, que no us dic perquè descobriu que hi aneu, no, on ell l'escrivia. Veureu la seva lletra i veureu en quins targetons o papers escrivia. És molt interessant. O sigui que ens fa molta il·lusió que, i recordar i insistir de la importància d'aquesta exposició, que es podrà veure fins al mes de juny, i que, bé, la biblioteca també trobareu tres objectes, que és una manera de visibilitzar, no?, aquest fons, perquè si no ho tenim guardat i preservat a la biblioteca, però surt i el podrà veure tothom.
M'agrada molt aquesta idea d'exposar segurament les dues armes de guerra més potents que hi ha al món, que és una màquina d'escriure i un bolígraf, que serveix per canviar consciències, obrir ments i fer arribar missatges, no? I crec que és un luxe poder-lo tenir, i sobretot sent el que va utilitzar algú com Fèlix Cucurull, tan compromès, tan conscienciat. Vull dir que bé, és una molt bona aportació, per cert, amb una exposició de memòria històrica que s'inaugura aquest diumenge, i que recomano molt que la veiem, i que a partir d'aquí cadascú pensi el que vulgui i arribi a la conclusió que vulgui, però és molt necessari.
Però és molt important recordar que hi van ser, que tenim uns escriptors i polítics, no?, i literats d'una talla molt gran, no?, d'una talla nacional, vull dir que transcendeixen, no?, l'àmbit local i el comarcal, i que són nostres, i que tenim el seu material i que el podem llegir i tocar i conèixer i descobrir. O sigui que aquí està.
I quan us sentiu compromesos, us aneu cap a la biblioteca i allà us oferiran, doncs, documents.
El que necessiteu.
De Fèlix Cucurull. Més coses, Montse.
Més coses. Fem una mica de... Bueno, m'agradaria explicar les activitats que estem fent. El mes de febrer, març, abril, maig són mesos molt, molt actius a la nostra biblioteca. Totes les converses, tots els projectes de Llegint per tu, les hores del conte, tot va... Les visites escolars... Avui tenim una visita escolar de sisè, que ja van venir dues visites i avui és una, que estan treballant els indians, no? Sabem que hi ha aquest itinerari d'indians i que ajudem a descobrir, no?, qui eren Xifré, qui eren Partagàs. Vull dir que Mira, ara vull recordar, bueno, m'agrada comentar que ahir vaig participar en una trobada de directors de les biblioteques del Maresme, ens vam trobar a Tordera, on ens trobàvem per fer una activitat, és un taller de 4 hores, que fem cada any, cada 2 anys, i es fa des del la unitat d'estadística, no és un cercle de, quan diem cercle, és de comparació d'estadístiques, de dades estadístiques, de veure en quin punt està actualment la biblioteca i propostes de millora, no? Si valorem aquests indicadors i aquests, això passa perquè passa aquí. Això, i llavors això ens, bueno, ens ajuda a la reflexió per millorar, per incrementar i per adonar-nos-en del que està passant. I referent a les visites escolars, aprofito per dir que estem, la nostra biblioteca està per sobre de la mitjana de, tot, de les biblioteques, perquè quan ens donen aquests indicadors sempre es comparen biblioteques similars. Biblioteques amb aquesta població, amb aquests metres quadrats, amb aquest personal, no? Són unes dades estandarditzades. I dic a nivell de visites escolars, no? Visites escolars que també vol dir infantil, primària, escola bressol i institut, I estem per sobre i treballem molt bé. Hi ha una molt bona relació sempre amb els centres educatius d'Arenys. I destacàvem ahir, i em fa gràcia recordar-ho i dir-ho. Llavors, també avui a la tarda realitzem una activitat familiar, una activitat dirigida a famílies, i aquesta activitat s'anomena Laboratori de Lectura als Naturalistes. És una activitat adreçada a nens i nenes de 6 i 8 anys. Quan diem la paraula laboratori, de tant en tant a l'hotel que fem laboratoris. Potser quan diem laboratori, no, sense més, de seguida, no ho sé, pensem en un hospital, pensem en una analítica, pensem... Sí. Però agafem la paraula laboratori com a experimentació, com a descoberta, com a creació. Per això ho hem anomenat laboratori. Llavors, el que fem és experimentar al voltant dels llibres i les lectures sobre escriptors naturalistes que són molt coneguts a tot el món. O sigui, vol dir, a partir de llibres i objectes que tenen el seu tema principal és la natura, no? Tot, per això diem naturalistes, aprenem a descobrir. Ens adonem, no ho sé, de les il·lustracions, per què han estat aquestes, aquest autor per què ho va fer, d'on és, el descobrim. I a més és una activitat que fem amb raconets, no? I perquè un espai per a cada autor. Aquest laboratori és preciós, és molt, molt bonic i molt fràgil i molt delicat, però és molt bonic per treballar en família de 6 a 8 anys. Aquest laboratori ho fem avui a la tarda, a les 6, i el dilluns 31 també, a les 6 de la tarda. Encara ens queda alguna plaça per a alguna família, o sigui que si algú s'engresca, vol venir, no? Doncs encara es pot apuntar, tant avui com dilluns. I bé, us ho recomanem perquè és molt interessant i a més, treballar-ho en família, no? No només és allò que deixo el nen i el nen fa una activitat, sinó que treballem en família perquè això implica, doncs, tot el que genera, no? El treball, el fer coses en conjunt, el treballar el foment de la lectura en família, d'acord?
Doncs, el laboratori de la lectura, laboratori de lectura, és una activitat molt important per a famílies pensats amb nanos d'entre 6 i 8 anys.
Aquest sí, aquest és aquesta edat.
Per tant, és experimentar, conèixer, descobrir amb ells, ells i nosaltres, exacte, perquè probablement també ens aprendrem com a pares. Sí. I parlem dels naturalistes, jo això, un parèntesi, vaig... Mira, jo que en tinc algun més de 8 anys, no gaires més, però algun més, i no fa pas masses anys, igual te parlo de 4 o 5 anys enrere, vaig entendre la importància dels dibuixos del que són les això, no? El fet a llapis, no?
Sí.
Dels animals per descobrir-los, no? Fins a quin punt els propis científics són els il·lustradors. Els propis científics són, utilitzen les il·lustracions, vull dir que en aquests laboratoris, en aquestes iniciatives, també descobrirem aquestes coses que desconeixem i que són molt sorprenents per i molt això. Apassionants.
Sí, de fet, quan ens aturem per fer una cosa que no hem fet mai, no? És allò descobrim, creem, experimentem, i per això us ho recomanem. I perquè veieu que la diversitat d'activitats que es fan a la biblioteca, sempre qualsevol activitat té un foment de lectura com a eix principal, però que veieu que a la biblioteca podem fer moltes activitats i diferents, i que són molt, molt engrescadores. Llavors, la setmana que ve ja comencem el mes d'abril, sabrà que el mes d'abril hi ha Setmana Santa, pel mig, Setmana Santa que el dissabte la biblioteca està oberta, però divendres, dissabte, diumenge i dilluns de Pasqua estarà tancada, però fem totes les activitats com sempre fem, I jo potser farem, comentem que per Sant Jordi la biblioteca també estarà, bueno, ho titulem la biblioteca surt al carrer per Sant Jordi, estarem amb una carpa a la Riera, no? La ràdio a vegades està sí. Allà davant i ens veiem.
I serem.
No? I serem sempre, bé, tenim coses per donar-vos. El que ens agrada és, clar, nosaltres no venem res, però és que no hem de vendre res. Nosaltres oferim el nostre servei, no? És allò de veure'ns, d'estar allà, de saludar-vos. I sempre, bueno, hi haurà alguna recomanació, alguna cosa que trobem i que ens agradarà molt saludar-vos allà en un dia tan, tan i tan festiu. I també aquella setmana de Sant Jordi farem l'hora del conte especial de Sant Jordi, com sempre fem, en aquest cas vindrà en Santa Rovira, que segur que us agradarà moltíssim. I demà continuem dissabte, bueno, he anat desordenada, no?, perquè dissabte, no. Demà al matí fem l'última sessió de l'Escrivim, que és el taller d'escriptura que hem anat fent cada 15 dies, no?, i potser recordar que continuem la setmana que ve. Fem les... Aquesta setmana s'està fent el projecte de Llegint per tu les sessions a les 7 residències geriàtriques. He dit que és un projecte que sempre necessitem voluntaris. Vull dir que ja ho he dit alguna vegada i aprofito dir-ho, no? Perquè ara el mes de febrer n'hem tingut 3 de nous, a vegades hi ha alguna baixa, perquè pel que sigui, no? I dic que aquest projecte hi apostem molt en Foment de la Lectura per apropar la lectura als nostres avis i que si algú que ens escolta, doncs, li fes gràcia, li fes il·lusió, doncs, que vingui a la biblioteca, l'informarem i li explicarem com pot col·laborar amb aquest projecte. I avui el que pensava també recordar és que, ja ho havíem dit, el mes de gener amb tu, que de l'1 al 5 de setembre ens n'anem a Copenhague. Copenhague serà el viatge literari d'aquest any i que encara ens queden les últimes places. Vull dir que si hi ha algú que ens està trucant i ens està escoltant i està interessat a poder venir en aquest viatge literari, doncs que s'apunti, que vingui a la biblioteca o que vagi a l'agència de viatges a Cara Viatges i us podem explicar l'itinerari, què farem, com ho hem pensat i bé, si li fa il·lusió a algú venir, doncs ja sabeu que aquests viatges són molt...
Molt celebrats.
Sí, molt bona la paraula celebrats. Sí. Celebrats i participats, perquè moltes vegades doncs, la gent s'apunta a vegades sense saber massa ni on anem, ni què llegirem, ni què fem, no? Però que ja estem treballant molt, que hi haurà visites molt interessants. Saps que Dinamarca és un país d'illes, sí. No? Que anirem d'una illa a l'altra i descobrirem l'any Andersen, anirem a veure l'illa on ell va néixer, no? I farem un itinerari. També veurem, bueno, visitarem biblioteques perquè allà són extraordinàries, no? I possiblement farem la tertúlia literària sobre el llibre que estem acabant de decidir, no? Un llibre d'un autor danès i que se situa a la ciutat, que és l'estem acabant de buscar i llavors ho direm en el grup. Però la part literària, no?, que s'està cuidant molt, com les lectures en veu alta de textos, perquè realment els països nòrdics són països molt productius literàriament i els índexs de lectura allà són extraordinaris. Vull dir que ens farà molt il·lusionari i que encara ens queden les últimes places. Si algú està interessat,
doncs apunteu-vos-hi. Si no hi heu anat mai, no sabeu el que us heu perdut i el que ja hi heu anat, ja sabeu de quin peu s'encalça. No? Vull dir que us ho passareu molt bé, que aprendreu molt, que compartireu, que conviureu, que són viatges que sempre deixen un pòsit important en les persones a les quals hi participen. Informeu-vos a la biblioteca, enguany és Copenhague, sí. Sempre és un lloc preciós per anar a veure, els països nòrdics sempre tenen una visita.
Això diuen, jo no hi he estat mai, em fa molta il·lusió.
Doncs escolta'm, sí. Gaudiu, biblioteca o Sacara Viatges, a qualsevol dels dos llocs, per informar-vos de què, com, quan, de quina manera i totes aquestes coses, doncs teniu aquests dos espais a la vostra disposició. Ens veurem d'aquí... No? Ja ens veiem per Sant Jordi?
Em
no?
Sembla que... No,
encara 15 dies.
Sembla que hi ha una setmana abans, eh?
Sí,
que tornarem a recordar més coses. Sí.
Saps què m'has fet pensar? L'any passat per Sant Jordi donàveu figuretes fetes amb origami.
Molt bé. Quina memòria. Sembla que això ho dius perquè te'n vaig portar una aquí a la ràdio.
Exacte, no, perquè la tinc a casa posada.
Ah, sí?
Ja, home, i tant, clar. Les coses xules les guardo ja al despatx.
Les coses xules, perquè dins hi havia un poema.
Sí, senyora.
I aquest any, el que hem fet quan explicàvem lo de la Setmana de la Poesia, que havia, ho he dit o no, que vam explicar que hi havia ocellets a la biblioteca, desplegant, vam fer ocellets, vam fer pajarites, ara no em surt el nom, i a dins desplegaves i trobaves també un poema. Vull dir que els poemes volen, els poemes els podem alliberar, i va ser molt bonic, sí, ja molt bé. Doncs aquest any potser hi haurà una altra cosa.
Ja ho veurem.
Ho deixem.
Ja ho explicarem. Montse, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat.
A vosaltres, bon dia.
Cortines Montse, possiblement la botiga tèxtil més gran del Maresme. Estem preparant per tu la nova temporada. Cortines Montse, tot en teles, cortines, llençols, mantes, nòrdics, edredons. Treballem amb les primeres marques Destiny, Reig Martí, Jové i moltes més. Ja tenim la nova col·lecció de cobrellits per aquesta temporada. Cortines Montse, ens trobareu a Mataró, Països Baixos 2, cantonada en Via Europa. Truqueu al telèfon 93 757 83 11. 93 757 83 11.
Coneixes el nostre web? Entra a radioarenys.cat. Fes una ullada a les nostres xarxes socials. Estem presents a Facebook, Twitter, Instagram, YouTube i Twitch. Tot per fer-te arribar la informació que t'interessa, la del teu entorn. Descobreix els nostres programes especialitzats. Segur que et sorprendran. Comparteix la nostra música. Radio Arenys, una multiplataforma de comunicació local amb una voluntat clara. Servir i ser útil a la seva comunitat. Radio Arenys, la primera en servei públic. Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM.
La televisió a la ràdio, amb Juanjo Almansa.
Fem una cosa, para un moment de música, para un moment de música. Acaba de sortir un darrere hora que no és per tirar en cap cas la trompeta. No, acaba de sortir ara mateix. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya acaba d'anul·lar la condemna d'agressió sexual contra Dani Alves. Ha acordat l'anul·lació de les mesures cautelars de comparèixer cada setmana al jutjat. L'exjugador del Barça el van condemnar a 4 anys i mig de presó per violació en una discoteca. Ha estat 14 mesos a la presó i dimarts passat va complir un any en llibertat provisional. De fet, no hi ha més ampliació. És el que sabem a hores d'ara. Acaba de sortir ara, Dani Alves ha estat absolt d'agressió sexual. Recordem que va ser un cas que va ser molt mediatitzat, va ser molt mediàtic. Vam poder sentir, veure imatges. Evidentment no es va conèixer tot, però sí que és veritat que va ser molt seguit pels mitjans de comunicació. Un cas que, deien, servia per, d'alguna manera, començar a marcar perfil al voltant de què fer amb les persones poderoses i tal. Finalment, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, és una darrera hora, s'està ampliant, segons ha publicat ara mateix al Nacional, acaba d'absoldre a Dani Alves. Una altra notícia que ha sortit en aquests darrers minuts, també amb clau judicial, és que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya acaba de demanar al govern espanyol l'indult parcial per l'expresidenta del Parlament, Laura Borràs. Un altre cas que també va ser molt seguit, aquell fraccionament de factures que havia fet per serveis quan estava davant de la institució de les lletres catalanes. Doncs recordem que la van condemnar per 4 anys i mig de presó per contractes fraccionats. Doncs bé, segons la resolució comunicada aquest mateix divendres, i que espera obtenir resposta per part del govern espanyol, se suspèn l'ingrés a presó per part de la política que va ser representant pública, Laura Borràs. Se li manté, però, els 9 anys d'inhabilitació per càrrec públic i... 13 anys d'inhabilitació per a càrrec públic i les multes de 36.000 euros. De moment, aquestes diguéssim que aquestes se li mantenen, però se li treuen les altres. Aquí està la notícia, no entrem en més valoracions. Ara, si vols ser Marina, tira les trompetes, va.
La televisió a la ràdio, amb Juanjo Almansa.
I canviem el to d'una banda a l'altra i per posar punt i final a la setmana, Juanjo Almansa, bon dia, benvingut.
Bon dia, què tal, com estem?
Home, un moment.
Ja atenció, ja obre la finestra.
Exacte, mira la finestra.
Oh!
Com deia aquell...
Després de 3 mesos seguits, aquest divendres...
Ostres, és el primer que no...
Sol.
Oh,
Aleluia! Com deia, aquesta setmana sentia un que deia hi ha sequera i canvi climàtic, hi ha sequera, mira per la finestra, plou, no. S'ha acabat el canvi climàtic. Doncs això és...
Home, no, els embassaments del 60% ja, eh?
No, no, que ara tenen...
És una cosa...
Jo ahir ja sentia, ja el vell debat, ja l'he vist, ahir el vaig veure en premsa, eh? De... A partir de quan les elèctriques poden obrir comportes per generar electricitat? Perquè es veu que en alguns... A la Baells estan al 80 i pico, 90%, sí. I amb reserves de neu per i vender. I ja diu, oh, no, que és que les elèctriques ja estan obrint per... Ja estem amb el debat aquest, que ara s'obrirà ara, no es resoldrà, i quan torni a haver sequera, tornem a dir...
I tornem a començar.
Vinga, dale a la burra al trigo. Saps? Vull dir, és brutal. No, estem així... No. Bueno, ja no gasteu més aigua del compte, però bueno, ara ja dutxar-te no fa mal.
Home, i quan surts de la sorra, home, a la platja...
Home, sí.
Ja vas a una platja, que hi ha platges que la sorra s'enganxa.
Sí.
Bueno, i... Aquí dins no, però hi ha llocs que sí, que molesta molt.
Molt. Però parles de la...
Pujar-te al cotxe...
Però parles de la primeta?
Sí.
Aquella, la de que hi ha acollit...
Que vas a casa i al cap de 3 dies encara tens sorra.
De sobte, per dir els raconets, pam, caben uns grans.
Sí, dius, home.
Fins als, que entre els dits dels peus...
Oh, que molest, molest.
I que si vas directe a casa amb...
No, home, passa res. I la tovallola ja ni te digo. La tovallola ja... Allò és per llançar, quan que, arribes a casa.
Que quan ets tu, no passa res, perquè ets tu, però que quan és un veí que ha anat a la platja i l'estén al terrat a dalt, i veus que allò s'ha convertit en el desierto, dius, tio, no, pues llença-la.
Increïble.
Sí, que en aquestes platges s'ha d'anar amb les tovalloles que regala el McDonald's. Que
per mi que s'ha d'anar vestit. Aquestes
platges. Que són aquelles platges que tothom diu que és... Que comences a caminar i a caminar i l'aigua la tens al turmell.
I no hi ha manera.
No hi ha manera. Que al final et fots una colada i perquè l'aigua t'arribi a...
Quan baixes et sents ridícul perquè està tan baix, nadant, que la sorra, al fons del mar i amb tu hi ha molt poca distància.
Sí.
I et sents totalment ridícul.
A la que banyes, a la que nedes una mica i afluixes una mica el ritme, que baixes...
Exacte, vas nedant i arribes per la cintura d'un que està dret.
És espectacular. Sí, no, és horrorós. Bueno, ja arriba aquesta època.
No. Ja hi som.
Que vas caminant i nedant i dius, fins on anirem? Fins aquells que juguen a pales. Sempre hi ha algú que a l'horitzó està jugant a pales. Pep, i jo, vinga, quilòmetres per allà. Sí. És veritat, ja arriba aquest... De fet, aquest cap de setmana canviem l'hora.
Sí, que ja es notarà, a les tardes.
A veure, amb atenció, ho dic perquè després hi ha molts desenganys. Els matins serà més de nit, eh?
O sigui... Exacte, ens aixecarem de fosc. Els que aixequen aviat.
Els que...
Allò ara que surt el sol a les 7 del matí... No,
ens aixecarem altre cop de nit, ho dic perquè sempre hi ha algú que diu, és que ara quan em llevo... Sí, és el que passa. Però al vespre, a les 6, 7, 7, encara serà de dia.
Exacte.
Que és un gaudí, saps, allò? Si d'aquí dues setmanes ja estarem amb allò de, anem a fer un cafè a les 7:45.
Les terrasses.
Les terrasses. Ja comença a veure...
Les ulleres de sol. Oh. Les bermudes.
Ostres. De fet, ja, l'altre dia ja vaig començar a veure Veranators.
Ah.
Els Veranators són aquesta gent que està amagada a casa durant tot l'hivern i primavera i que quan surt una mica, quan s'olora una mica estiu, surten a fer esport com animals, no fos per poder després poder lluir pel mito d'allò.
I el color de pell, que sigui, que es vegi moreno.
I a la tercera platja ja comencen a haver els primers Veranators, no? Que van corrent amunt i avall i tal, ara encara blanquets i una mica frontons, però d'aquí dues setmanes o tres, si segueixen, ja comença a veure gent així, gent guapa. Ah.
Bueno, tot això és una qüestió de tele.
Exacte, sí. Encara que sembli increïble.
Un quart d'hora.
Sí. No marxeu. Si voleu sentir parlar de tele, ara és
ara.
Bueno, va.
Vinga, va. Perquè avui divendres, per fi, és la gran final de El Desafío.
Lola Lolita, Susi Caramelo, Victoria de Marichalar, Colson Mantuli. ¿Quién ganará?
Ay, nervios, ¿eh?
Llega la gran final.
¿Preparada para el reto?
Líder y lo más visto de la noche del viernes. El Desafío. Gran final. El viernes a las 10 en Antena 3.
Bueno, bé, no?
Bueno, ja està. Lola Lolita és...
Lola. És un molt joveneta.
Ah, no. No, no és, no és, Flor, no és Lola. Ui. Flores, Lolita Flores.
Jo crec,
no
ho sé, no ho sé, ara no t'ho sabria
una
dir.
Una molt joveneta,
Sí, és joveneta, és joveneta.
No és, no és Flores. Bueno, la Victòria Federica de Maritza, la Frigorífica.
Aquesta l'hem posat a la final perquè...
interessa.
Interessa.
Li diu a la Frigorífica, a la Federica.
És com el Mundial que tal estadi ha d'estar sí o sí, però aquesta noia ha d'estar sí o sí a la final.
És un Mundial
que... Després ja quedarà última, però ha d'estar a la final.
Perdó, és que clar, no pots obrir unes portes i després pretendre que no entrem. Un moment, o sigui, un Mundial del qual encara ningú sabia res, ja tenim la primera emissió. Això és molt... Sí. Això és molt d'aquí, eh? O sigui, hemos empezado o no, però ja plegat el primer.
Made in Spain, no?
Exacte. Bueno, lo más visto.
El desafío. Avui, divendres, a les 10 de la nit, la gran final, eh?
Començarem a no veure la tele ja, eh? Perquè ja estem en aquell punt de... cafè i tal. Bueno, va, què més?
I demà dissabte continuem amb un programa més de Salta.
El entretenimiento de Antena 3 sigue arrasando.
Momentos claros. Estaba temblando.
Líder y lo más visto de la noche del sábado.
Pues a disfrutar, ¿no?
Salta.
¿Quién dijo miedo? ¡Aquí el agua!
Salta. El sábado a las 10 en Antena 3.
Bueno,
líder y lo más visto también, ¿eh? Vull dir, Antena 3 tiene líder y lo más visto
de la noche
de los viernes y la noche de los sábados.
Sí.
És un espectacle. Sí. Ara,
sí que és veritat que Supervivientes li treu moltíssima audiència quan ho fan.
Val. Que no ho estan fent ara, o sí?
Sí, ara ho fan. Inclús 3 dies a la setmana, eh?
Bueno.
Dilluns, dimecres, diumenge, una cosa...
Una mica gran hermano de la primera temporada,
sí, 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 sí. Tots els dies,
Supervivientes. Métele, aquesta de dinero.
Però bueno, encara Antena 3 resisteix.
Bueno, per molt líder que sigui, sincerament, jo no he sentit... Que el meu entorn també és com és, eh? Vull dir, no és un entorn molt...
No.
És més de plataforma de sí, pel·lícules sí. Que no. No has dit ningú...
Ningú que parli del tema, no.
Ningú, em deia, ningú que parli del tema.
No, no, si ho preguntes, ningú coneixerà aquest programa. Això.
Val. No, ho dic perquè... Fuentes, bueno, no sé. Bueno, pues muy líderes, oye.
Bueno, que la setmana que ve ja parlarem la setmana que ve, però dimecres, a divendres... Comença a tocar a Me Suena amb Fuentes, també.
Una altra vegada? Saps que no l'he vist mai, el tocar a Me Suena? A més, no entenc la dinàmica del... És aquell que es disfressa?
Sí, es disfressa cap per cantar.
Vale. No l'he vist ni mai, però... Saps aquell d'apretes un botó i se da la vuelta...
De lluvia estrelles?
Es gira la cadira. Aquest, encara he vist el mecanisme aquest de gira la cadira. Que era família a dintre i tal. Però el tocar a Me Suena, que van disfressats ni entenc el mecanisme... No he vist mai, és molt heavy. O sigui, imagina't el que...
Bueno, la setmana que parlem.
Vinga, va.
Anem a la Sexta, perquè avui divendres a la Sexta Columna fan un reportatge interessant sobre els cotxes elèctrics.
¿Explotan las baterías de los coches eléctricos? ¿Merecen la pena solo para viajes cortos? ¿Tenemos infraestructuras para recargar? ¿Son realmente tan caros? Acabaremos teniendo un coche eléctrico. La pregunta es, ¿cuándo? Coche eléctrico. ¿Cuándo será corriente? Este viernes a las 9:30 en la Sexta Columna.
¿Cuándo será corriente?
Aquest és acudit de Matías Prats, eh?
¿Cuándo el coche eléctrico? ¿Cuándo será corriente? Hostia. Diu, tenemos estructures per cargarlo. En Arenys, no.
Sí, però no funcionen.
Sí, bueno, sí.
No funcionen. Que és el mateix.
Exactament. O sigui, tens raó. Lo tenemos, però no van.
No van. Què passa?
Escolta'm una
pregunta molt interessant. És d'autor. Autonomia del cotxe elèctric, sí, que tothom es pregunta, però podré anar, jo què sé, a Madrid
amb cotxe
elèctric?
Clar, aquest és el tema. Bueno, aquesta setmana o la setmana passada vaig veure que hi ha uns... Perquè els cotxes elèctrics els estan fent els xinos. Com que porten 1000 anys fent joguines, ara fan cotxes elèctrics.
A lo grande.
És el mateix. En comptes de piles i foten bateria, però és el mismo. Un que ja té autonomia de 1000 quilòmetres.
Ah,
de mínim, bueno. Però, i després ja, ara parlaven de, ahir no sé on parlaven de, no sé qui et carrega el cotxe, per la ràdio, en 5 minuts, ja hi ha una, no sé, després no sé com costa això, ho valia un pastís.
Clar, després una altra pregunta, si carregues el cotxe elèctric a casa, quan puja la factura de la llum?
Evidentment, clar que sí, i després bueno, si són 5 minuts bé, és a dir, fots allà, 5 minuts, fas un pipi i ja està. És més o menys el que pots trigar a carregar. Però, clar, la gent que té cotxe elèctric i s'ha d'estar 2 hores, o 3, o 4, vaya palo. I després, jo que sóc una mica agonies, ara mateix, això va amb la bèstia. No sé si us passa, però clar, jo em penso que passa com el mòbil, no? Que quan és nou va durar molt i va molt bé, però que quan es comença a acabar, o sigui, quan ja fa temps que el tens, quan arribes al 15% ja s'apaga.
Oi.
Clar, o s'apaga o comença a baixar la bateria a saco. I llavors te'n vas
al... És veritat, això, no? Quan arribes al 20%, allò...
Quan és nou, no passa, però quan ja té un temps... I te'n vas al dels mòbils, aquest d'aquí, sí. I et diu, es que esto es viejo. Molt
ja,
bé.
Bueno,
esto no tira. Molt bé. Si la bateria és dels mòbils és igual que la dels cotxes, que pel que una vegada em van explicar és així... Clar, ara que el cotxe tingui 4 anys o 5, ja tiro llarg.
Si ja l'has de canviar.
Clar, és a dir, clar, quan clar. Arribis al 20%...
Bon raonament, 25%, bon raonament.
No arribaràs ni a la cantonada, no? Sí. M'explico? O jo que sóc de vegades estirar, vas amb el cotxe i clar, se't va acabar la bateria, hosti, què fem? No? Pues apaga l'aire condicionat, no posis els intermitents. No, home, és una mica...
No pots fer-ho, tampoc. Clar.
És una mica agònic.
Apaga les llums a la nit.
Clar. A veure,
que si no ens caigui la bateria.
Treu el mòbil amb la llanterna per la finestra i vinga, aneu mirant. No pot ser. No ho sé, a mi em dona una mica de... Jo estic una mica amb això de...
No, jo crec que encara no. Els híbrids són els que més surten ara, no?
Sí, van bé.
Sí.
Jo, pel que tinc entès, funcionen. I bé, mantenen el consum a ratlla. Encara hi veig més futur aquí.
Vinga, i després de la sexta columna, Equipo de Investigación Gloria Serra també parla sobre un reportatge molt interessant que és els menús de la vergonya que donen a segons quines residències, a segons quins col·legis i a segons quins hospitals.
Llámanle crema de cabatiña e maza. A este plato llámanle pescada por ventral con patatas.
Son caldos aguados, insípidos, pastas espesas y viscosas. Tienen un aspecto de aguas fecales.
Menús de la vergüenza. Este viernes a las 10:30, Equipo de Investigación en La Sexta.
Doncs bona, aquest tema és molt, sí. Molt bé, molt interessant, molt interessant, molt interessant, molt interessant.
I jo crec que fa uns anys va haver-hi un debat aquí a Arenys, no?, sobre un tema,
jo...
que hi ha empreses que ofereixen un menú molt a la baixa econòmicament, que clar, que amb aquells diners és impossible fer-te un menú en condicions.
Jo vaig a ser, perquè recordo dues dades. La primera, no crec que pugui ser així, podria ser, però jo recordo un debat aquí a Arenys sobre menús d'espais tal, de concessions que es donaven per 4 euros i pico al dia tots els menjars. I ja. Em va semblar un escàndol. Després tampoc he sentit queixes de si, si respondi
o no.
Igual són gent que ho fa tal i que... Però jo sentia això, tots els àpats al dia, 4 euros a tal i Pasqual. I em va semblar bastant escandalós o bastant vergonyós, però ningú s'ha queixat, tot va seguir endavant, tot va saber, doncs, oi, no sé, jo aquí, perquè no hi entenc gens. Però sí que és veritat que... Però, bueno, els menús dels hospitals, hi ha menús que és que... Diuen, és que està soso. No, és que està soso. Sí. No està soso. O sigui, tu has vist el menú. Tu has vist este pollo, saps? Tu has vist este pollo.
Però és pollo?
Clar. A més, està soso.
Sí,
està soso i tal. Però tu has vist la imatge d'això. Vull dir, sí, jo crec que és molt interessant, molt, molt interessant. Sí, tremendament, sí. Tremendament interessant. Un dia hem de parlar, bueno, no sé si aquest és l'espai, un dia hem de parlar dels hospitals públics. Hem de parlar de que hagis de pagar l'aigua a l'hospital públic, de que hagis de pagar el pàrquing, els preus que s'han de pagar a l'hospital públic, i que hagis de pagar fins i tot la tele a l'hospital públic. O sigui, saps? I de pas ja aquí hi podem fotre els menús dels hospitals públics.
També.
I els paquetets aquells de galetes i els zumitos i tot el que hi ha. Però bueno...
Vinga,
va.
Pues després d'aquest reportatge, diumenge,
sí?
A Salvados, és l'últim programa d'allà de Salvados, de Jordi Évole, d'aquesta temporada.
D'aquesta temporada.
I entrevista, com no, una noia de la seva corda, que és de Maria León.
Hombre...
Y en este camino nadie de tu entorno te ha dicho, hostia María, déjalo ya.
La gente que más me quiere. Yo no voy a ganar, es muy difícil. Pero yo me siento la obligación de estar ahí y resistir. Yo quiero sentir que de alguna manera yo me he colocado y me he puesto enfrente para defender que nada, no voy a ganar, pero un poquito de resistencia.
La mínima.
Voy a hacer.
Bueno, aquestes paraules venen perquè sí. Maria León ha estat denunciada i està pendent de judici
sí.
perquè va haver una trifulca amb ella amb uns policies locals, diria, sí. de Sevilla o per allà, i està pendent a veure com acaba el tema. Però ella vol, bueno, amb aquestes paraules, diu que no guanyarà, segons ella, però vol plantar cara.
Bueno, em pensava que era un, és un tema més personal que no social. Jo pensava que era un tema... Primer he pensat que era algo de malaltia, després he pensat que era algo d'així com més d'allò. És més personal. Bueno, doncs en tot cas, no ens fotrem, perquè és com de cosa d'ella. Maria León és, ja ho dic per si algú va una mica perdut, la germana del Paco León, que és, són aquesta gent que... Bueno, tenen els ulls molt clars, han fet moltes pel·lícules...
Sí, sobretot d'humor.
Exacte. El programa de Voler podia ser Voler i seus amigos, una mica també, eh? Vull dir, no hi ha cap entrevista que sigui una entrevista que pugui resultar difícil de fer, eh? És a dir, venga, hombre, vente pa casa, que lo hacemos en mi jardín.
Vinga, va.
Una mica sí. Però, bueno, escolta'm, si li va bé d'audiència, a la gent li agrada, i si troba gust, doncs, oye, venga.
Endavant. Vinga, dissabte, Telecinco. Anem a Telecinco, que viem de cadena, perquè continuem amb aquest programa de... Bueno, de retrobaments, que es diu Hay una cosa que te quiero decir.
Hay una cosa que te quiero decir.
Mi algo.
Que no hablemos más en tu vida de nadie.
Quiero pedirte disculpas.
Creo que hay que ser muy valiente para pedir perdón.
Esta semana nuestros invitados son Carlos Rivera y María Isabel. Hay una cosa que te quiero decir. El sábado a las 10 de la noche en Telecinco.
María Isabel es una nena que cantaba.
Sí. Giancarlo Rivera és un cantant, també.
Maria Isabel, què cantava? És la que canta...
No sé la cançó exacta, però crec que va anar a Eurovisió Junior.
Antes muerta que senzilla? És potser aquesta? Antes muerta que senzilla. Ui,
pues pot ser, eh? Hauríeu de buscar-la. Hauríeu de buscar-la quina cançó va cantar la Maria Isabel.
Ara ho miraré. Pot ser que fos aquesta. Jo crec que era aquesta. Antes muerta que senzilla.
Pot ser, sí, perquè em sona molt.
Que senzilla.
Doncs aquest Jorge Javier, que continua fent aquest programa els dissabtes a la nit,
Bueno, ho miro, mentre seguim. Només un comentari. Cal anar a la tele per demanar disculpes? Això és com la gent. Clar. O sigui, si tu vols demanar disculpes a algú i tu vols perdonar a algú, no? Oye, mira, Juanjo, tu i jo ens barallem i tal, i jo tinc ganes de perdonar-te.
Vinga, fem un cafè i ja
està. No cal que vinguis a la tele a demanar-m'ho. I si jo he de demanar-te disculpes, Juanjo, vols que em perdones? I jo crec que si tu tens voluntat de perdonar-me, no em demanaràs que vagi a la tele a perdonar-te. Llavors, no entenc jo, és com demanar a algú que es casi a la tele. Maria, casa-te conmigo. Hosti, no fotis. No, aquí al mig, no. Perquè ara si et dic que no...
Quedaré malament.
I no tinc clar dir-te que sí, saps? És molt curiós. Bueno, jo seguiré mirant-ho ara.
Vinga. Dilluns és el tercer capítol d'aquesta sèrie que es va estrenar fa dues setmanes, que és el tercer capítol de La Favorita 1922.
Así que no tenéis ni dinero.
Nuestro restaurante va muy bien, pero aún así necesito tiempo. Así que usted dirá.
La cocinerita tiene carácter. Me gusta.
La Favorita 1922. El lunes a las 11 de la noche en Telecinco. Y ya puedes disfrutar de los capítulos anteriores en mi tele.
Bé, durant aquest capítol es tracta de que la persona que ha deixat els diners a la noia per fer el restaurant doncs ja li demana que els torni, però la noia encara no els té. I això comença...
I això ho allargarem com dos o tres mesos més. No? Per cert, he trobat una cosa, Imita-la, aquesta, és aquesta.
Aquesta.
Espera, no? El pinto a l'avió, no queda el ritme, moldeador com un artista de cine.
Vale, ja està, ja.
És cançó d'estiu, És cançó d'estiu.
Però d'estiu dels anys 90, Vull dir, això... Era... Mira que ens la van fer cantar, la cançó aquesta, home.
Antes muerta, antes muerta, que sencilla.
Que sencilla, i que molta gent acabava dient que sencilla. Antes muerta, que sencilla.
Sencilla.
Saps? Era com els que s'agafàvem transport públic i entràvem corrents per aviam aquí i s'agafàvem un d'allò. Bueno, és igual, ja està.
Atenció, moment televisió de la setmana.
Atenció.
S'ha fet viral.
Sí?
Maria Casado, que dona els informatius de Telecinco els caps de setmana.
Sí, és una... Maria Casado és aquella noia rosa?
No. Bueno, el Camí Cortés, que era molt amiga... Bueno, és molt amiga d'Antonio Banderas, que es feia un programa a la U.
Sí,
i ara fa els informatius a Telecinco al migdia i a la nit. Fa els informatius del cap de setmana. I volia fer un homenatge als Pecos, que es complien anys, o no sé, un aniversari dels Pecos.
Val.
I què va fer a finalitzar l'informatiu? Això és dintre d'un informatiu,
Des de l'informatiu.
Dintre d'un informatiu. Va fer això.
Cantan conmigo, que sé que se la saben, No me han obligado a esto, ya solo tengo que decir. Háblame de ti,
de la libertad. Si las clases te aburren, ¿hacia dónde vas? Háblame de ti, de la soledad. Si has hablado con ella o te cae muy mal, háblame de ti, háblame de ti. Y cuéntame si tú has podido ver al silencio llorando cada atardecer. Háblame de ti, quiero conocer.
Esto es lo más difícil, ¿eh?
Si comprendes que el amor es todo, si me acompañas cuando yo estoy solo.
Que nos vamos, que pasen una buena semana, que pierdan la vergüenza, que disfruten y nos vemos el sábado. Un beso muy grande. Adiós.
Com et quedes? Insuperable.
És que s'ha vingut a dalt, però s'ha venit arriba, però sí, sí. Sencera ella. O sea...
és una cosa... No és... A més d'un informatiu, eh?
Clar, no és que canti un... Háblame, que dius, ja no toca.
Ja
però no!
Canta tota la cançó!
És que si aquell
I darrere la càmera estava, li estaven dient, corten, corten!
És que si aquell dia...
Yeah, no havia... Vinga, aquesta la canto sencera.
Que fuerte, però... Bueno, deu ser el monstru el karaoke, aquesta noia. Perquè, clar, si a la tele ja fa això, el karaoke home. No l'arrenquen de l'escenari ni amb aigua calenta.
No, no, no treuen, no.
És
no.
Molt bèstia.
Sí, sí, la noia va començar a cantar i...
Bueno, i gràcies a Déu seria un dia que havien moltes notícies, perquè si arriben a haver poques que diuen bueno, oye, alargamos con la canción final...
Sí.
O sigui, és que te la canta sencera.
No.
I amb coreografia.
Sí, coreografia.
Espectacular. Carai, Maria Casado, ara ja sé qui és rosa amb el cabell curtet.
Sí, sí, sí.
Sí, sí. Aquesta estava a Televisió Espanyola.
Sí, feia diversos programes. Sí,
sí. Sí. Mare de Déu. No. És de lo millor que he vist molt de temps.
No. És una cosa, és com si tu un divendres,
clar.
Abans d'acabar el programa...
Diu, em poso a cantar?
Sí.
La cançó del Juanjo avui la canto jo.
Exacte.
O sigui, la cançó de Juanjo la canto
vinga,
jo.
Va.
Venga, ja m'agafo la guitarra, que abans d'entrar n'hi ha una.
Vinga,
jo,
va. Vinga.
Home, jo no veig el Pellicer per això, eh?
No.
El Pellicer i l'altra noia que fa una setmana amb ell, que
no
sé com es diu.
No hi ha, no. Bueno, potser, sorpreses hi han a tot arreu, eh?
Home, igual sí, eh? Igual sí.
Sí.
No, igual ens... Però jo no sé, a lo Pimpinela, tots dos allà al mig, jo no els veig, saps? Vull dir que... Carai, bueno. Tu, la Casado, quina sorpresa.
Sí, sí.
No, perquè després diguin... Perquè després digueu que els informatius són avorrits.
Ah, mira, ah?
Quedeu-vos fins al final, que sempre hi ha sorpreses.
Sí, sí. Teníem els acollits d'en Matías Prats, d'Antena 3, i les cançons de Maria Casado a Telecinco.
Molt bé, Maria. Vamos, Maria, venga.
Vinga, anem a un altre moment de televisió, per aquí l'Anna Rosa Quintana la va cagar, perquè estàvem parlant sobre on tenia un xalet l'Avalos.
Sí.
I hi havia, al contó, tenien els contertulians, era l'hora que es fan les tertúlies polítiques, que una es diu Esther Palomera, que té una visió bastant d'esquerres, però bueno, això no té res a veure amb el comentari que va fer l'Anna Rosa, que li va sentar molt malament a l'Esther Palomera.
Ábalos se va con Andrea a un chalet que está a bueno, ¿por dónde vives tú, Esther? ¿No? Por esa zona. Ahora,
hombre, Ana, si no te importa.
Ahora nos lo cuenta. No, digo,
si
¿cómo
no te
se
importa,
llama?
Vamos.
No las relaciones.
En fin, no.
Que,
digo, bueno, que deberías
que
de saber...
Que hay muchos chalets en esa zona.
Que deberíamos de saber...
Que es una zona... que está muy
el riesgo
bien, pegada,
que últimamente
pegada,
corremos los que tenemos la mínima
pegada,
exposición pública. Ana, cómo nos persiguen por la calle, que es que esto no lo hemos contado nunca.
¿Te persiguen por la calle?
Entonces, sí. Entonces, casi que mejor no dar pistas, ¿sabes? Porque como tenemos una panda de zumbados, ¿sabes?
Que es muy grande
vida,
ese pueblo. Es
bueno,
muy grande
me
ese pueblo.
Me ha parecido desafortunado el comentario.
Es muy grande ese pueblo. Supongo que también habrá vecinos donde yo vivo, que también es muy grande este pueblo, que es Madrid. Bueno, iba a decir, ese...
Home, jo estic d'acord amb la contertuliana, eh?
No diguis un bisc, no?
Clar, és a dir, si vamos a decir la urbanització on vive Ábalos, no? Pues no està bé, no relacionis, perquè al final jo crec que aquí hi ha una maldat per part de la... O sigui, aquí...
Paper de segones, no?
Home, hi ha una maleza. O sigui, aquí hi ha una maldat. Què és? Segurament deu ser una urbanització bastant de pasta.
Sí,
és a dir, no és una urbanització d'aquestes així com perdudes i tal. deu ser una organització amb bastant de pasta. Aquesta, com has dit tu, és bastant d'esquerres. I
ara, la...
ara verás como los extremos se juntan, ¿sabes? Y vamos a juntarlo por tu casa, ¿sabes? I aleshores...
I va aprofitar el moment.
Exactament. Va aprofitar el moment per... pam! Per fer aquí... Per fer aquí i tal. Vull dir que... Bueno...
Bueno, Anna Rosa,
jo crec que la contertúlia, Anna, té raó, si defenso la... Però també aquí l'Anna Rosa hi fue nyinyinyi un poco.
Sí, sí.
Anna Rosa, senyora gran, eh? Ja,
sí, però per cert, les audiències tornen a pujar al matins de Telecinco, eh?
Sí.
Està aconseguint...
No, no, és un monstre.
I està aconseguint... Té un públic molt fidel, Anna Rosa, eh?
Sí, i t'he de dir una cosa, és a dir, els i les periodistes grans, vull dir, aquí la senyora gran té 69 anys, no? 69,
sí, per allà, sí, prop de 70,
vale?
Sí.
Ho dic, m'he referit no tant a la seva edat física com en el fet de que en circumstàncies normals hauria d'estar jubilada, aquesta senyora, però t'he de dir que cada cop són, i ho defenso bastant, més la gent gran, o sigui, en el món del periodisme, tenen un bagatge, un background i una cultura que està bé que s'aprofiti. De vegades a mi hi ha gent que s'estira massa, no? Carrascal també va ser un senyor que va plegar quan tenia molta edat. Però, bueno, està bé.
Sí. Vinga, anem a l'1. Què fan a l'1 aquest cap de setmana? Dissabte de pel·lícules, eh?
Sí.
Aquest dissabte fan 3 pel·lícules...
3.
A l'1.
Llega el sábado y nuestro cine.
Va a trabajar usted con personas con discapacidad intelectual.
Su relación surgió de rebote.
¿Pero cómo voy a enseñarles a encestar una canasta si no saben ni correr?
Su fama por traspasar fronteras.
¿Estás diciendo que mi pueblo tiene origen suizo?
Correcto, mocete.
¡Y lo vamos a borrar!
Este increíble viaje por la pequeña Suiza.
Y su regreso por darle otra oportunidad al deporte.
¿Y cuándo dices que es el campeonato?
Dentro de 2 meses.
Ah, bueno, tienes tiempo.
Este sábado somos cine.
3 pel·lícules espanyoles, a les 4 Campeones, que va triomfar en el seu moment,
sí,
recordem que era un grup amb dificultats que van fer un grup d'un equip de bàsquet, sí, i van guanyar el torneig, no sé, crec que no sé si van perdre al final.
Bueno, no me'n recordo, jo l'he vist.
Jo crec que van perdre, no?, a la final, però igualment tots es van abraçar i tots van quedar contents.
No ho sé, no me'n recordo.
Jo diria que sí, jo diria que sí.
Pot ser, Juanjo, sí.
I després fan a les 6 La Pequeña Suiza, que és també de comèdia espanyola, que és un petit poblet al País Basc, que es vol separar del País Basc per anacionar-se a Suïssa, perquè diu que té avantpassats suïssos.
Ah, molt bé.
I a la nit, a les 10 de la nit, fan Campeones, que és la segona part de Campeones, que és estrena en televisió, perquè fa poc ho van fer al cinema, que és els mateixos protagonistes que van participar en el campionat de bàsquet participen en un campionat d'atletisme.
Ah, molt bé. Ah, està bé. Està guai.
Sí, sí.
T'he de dir que... molt bé, Televisió Espanyola, el gir que està fent. O sigui, m'agrada. Després m'interessarà o no veure les pel·lícules aquestes. Però té sentit. És a dir, 3 pel·lícules recents, modernes, no pel·lícules de Fedolanda, espanyoles, per un dissabte... Jo crec que està molt bé. El gir que està fent... trobo que és molt encertat. No sé, el director, que el van canviar fot un parell o 3 mesos o
mitjà. Sí, fa poquet, sí.
Ho està fent molt bé, sincerament. Ja et dic, i segurament no les veuré, jo Campeones ja les he vist.
Que per cert, ja han anunciat que faran un canal exclusiu en català.
Ah, veus? Està molt bé. Home, està bé. També està bé.
És a dir, faran inclús que tindrà un nom, no sé, encara no han decidit el nom.
Sí.
I tots aquests programes que veiem a la 2 en català es posaran a aquest canal i a part ompliran tota la graella de programes en català. I la 2 la deixaran més per...
Bueno, per altres coses, altres documentals coses. I tal. O sigui, la d'Anna de Boronat se'n va cap a...
S'anirà a aquest canal, eh?
Bueno.
De 5 a 7 totes les tardes.
Que...
L'altaveu.
Exacte. Aviam si busquen un bafle.
Vinga, i dilluns torna, atenció, a aquest programa que és etern, de cuina, que és Masterchef.
Masterchef ha marcado un antes y un después. Hemos conseguido acercar la alta cocina a todo el mundo.
Es mucho más que una competición de cocina. Masterchef inspira a la gente a superarse.
El nivel de exigencia es cada vez más alto. Buscamos dedicación, buscamos disciplina. Y lo más importante, buscamos compromiso.
Vuelve el talent culinario de mayor éxito del mundo. Masterchef, el lunes, estreno en la 1.
Masterchef, que la novetat és que es redueix la durada. Per què? Perquè abans Masterchef començava a les 10 i acabava quasi a la 1 del matí, durava moltíssim. Sí. Entre les proves interiors, exteriors, tal i qual. I ara, com hi ha la revuelta...
Ah, d'acord. Comença més tard.
Comença més tard, pues, en lloc de 3 hores, durarà 2. Bueno. És a dir, ja han dit que eliminaran molt els exteriors.
Molt bé, molt bé. Ja tocava, perquè... Diu, hay un antes y un después. No hay después. Seguís allí. Todavía no sabemos qué. Porque está... Y es, diu, es mucho más que un programa de cocina. I tant, una condena. Llevamos aquí, se hace largo, pero largo. Però bueno, les hores que no cal que ho vegi, si no t'agrada, la gent que li agradi, doncs bé. Però bueno, ja trobo encertat que el vagin reduint una mica.
Sí, el van reduint.
Molt bé.
Vinga, anem a la 2, Plano General, que entrevisten amb aquesta cançó de fons a Ramiro Calle.
El yoga es el precursor de la ciencia psicosomática. Tú eres tu propio refugio, espéralo todo de ti mismo. No nos dejemos arrebatar por las ideologías. Hay tres cosas que no pueden recuperarse: la flecha disparada, la ocasión perdida y la palabra dicha.
Ramiro Calle en Plano General, el viernes en la 2.
Que bonic.
Ramiro Calle, que és especialista en ioga, tota la vida, i bueno, l'entrevisten aquesta nit.
Veus? És un programa que, on segur que es diuen coses interessants. La fletxa disparada i la palabra ditxa. L'ocasió perdida i la palabra ditxa. És molt bonic, veus? Això. És molt filosòfic. Plano General. No, no, veus? General. La sintonia que té és molt bona tan, i trobo que... He de demanar aquesta sintonia. Sí. Aviam si després ho faig. Perquè... Sí, la faré de l'infinitoria aquest espai, ja t'ho dic ara.
Sí. Vinga, anem a TV3, perquè diumenge a 30 minuts també fan un 30 minuts molt interessant que parlen sobre l'eutanàsia.
La Carina sempre havia tingut molt clar de fer l'eutanàsia. Ho tenia molt clar. No volia patir ni fer patir els altres. I tenia un amor viu.
La mare que jo he viscut abans de la malaltia no la parava res ni ningú.
Penso que l'eutanàsia al timor és un acte d'amor, perquè has de vèncer la teva por per enfrontar-te a tot això.
Ningú pot demanar l'eutanàsia per tu. Ningú. I tampoc ningú pot aturar el teu desig de demanar l'eutanàsia.
Bueno, és molt interessant que ara ha tornat a sorgir una mica més al debat, no?
Sí, arrel d'aquella sentència d'una noia que demana l'eutanàsia, el pare...
Els pares no volien, no el pare... No,
llavors, Abogados Cristianos va portar, em sembla, que l'audiència, l'audiència va dir que sí, ara estan recorrent, bueno, tot un cas. I després hi ha el canvi, del testament vital. La Generalitat ha canviat els paràmetres del testament vital, i ho dic per si algú li interessa, i ara s'ha simplificat. El cap us ho explicaran. Testament vital o... Bueno, el document d'últimes voluntats, per aquí va el tema. El cap us ho explicaran, però això s'ha simplificat una mica. Bueno.
Molt bé, i acabem aquesta secció, que et sembla?
Sí, molt. Home, avui ha estat espectacular, la secció. Hem tingut des de la Maria Casado cantant
Antes muerta que sencilla.
Home, ja l'antes muerta que sencilla. I mira, no hem tingut, ni posarem a Letizia Sabater, avui hem fet un descans.
Era el dia, home. Bueno, la setmana que ve ja trobarem alguna cosa.
Va estar Vic l'altre dia, la Letizia Sabater.
Va omplir?
No.
Segur.
Bueno, jo crec que va a cabines de telèfons. Vull dir que hi entren tres i ja no, d'allò. Però, bueno, ja repassarem, ja buscarem a la nostra Migueletti, que està a punt de fer Canción del Verano, per cert. Ja la presentarem.
Mira, Bueno, acabem amb Manuel Carrasco, que ha fet una cançó aquesta setmana, que es diu Mi Dignidad.
Doncs, Juanjo, en parlem. Moltíssimes gràcies per ser acompanyat i ens quedem amb la dignitat del Manuel Carrasco.
Exacte. Vinga, fins la propera.
A reveure. Adéu-siau.
Puedes quitar las ganas de vivir y del alma la cosecha que sembré. De mis días el valor y el porvenir, de mis noches hasta el sueño que soñé. Me puedes robar la libertad con un simple gesto, la ilusión con la que yo mismo me fui.
Doncs amb aquesta cançó de Manuel Carrasco, el que ve una setmana que ens ha permès
parlar d'esport, parlar de cultura, de política, conèixer sempre la visió aranyenca de les coses, i que ens obre les portes un cap de setmana assolellat, on probablement podem retrobar-nos ja amb els primers passejos per la platja, els primers rajos de sol, els primers indicis d'aquesta primavera, de la qual ja hem consumit pràcticament un... bueno, 10 dies. Canvi d'hora, recordeu, eh? Demà dissabte, entre dissabte i diumenge. Dilluns ens retrobem.
Notícies en xarxa.
Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. La sala d'apel·lacions del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha revocat per unanimitat la condemna de Dani Alves per violació.